Radio Astel.
Somete a chantaje, insisto, el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Y en este asunto lo sustancial es que ahora está la Administración de Justicia, que lo está haciendo de manera absolutamente independiente y, desde luego, con la colaboración plena y total de este Gobierno.
Rajoy va admetre l'existència dels missatges del telèfon mòbil que es va enviar amb Luis Bárcenas. En tot cas, Rajoy diu que pensa esgotar la legislatura i que no té cap intenció de dimitir, com li demana l'oposició. En aquest sentit, va avisar el PSOE que especular amb una moció de censura és jugar amb l'estabilitat política del país.
Y el gran valor que tiene en este momento nuestro país es la estabilidad política. Y yo voy a defender la estabilidad política. Y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles en su momento. Y si hay otros que quieren jugar a otra cosa por unas o por otras razones, esa es su única y exclusiva responsabilidad.
Rajoy també va justificar el seu silenci fins ara al voltant de les revelacions, assegurant que un president del govern no pot sortir cada dia al pas d'insinuacions i rumors. Recordem encara sobre el cas Bárcenas que la compareixença arribava per al president del govern espanyol ahir al migdia en un moment clau, quan el PSOE ha trencat relacions amb el PP arran de les últimes revelacions i quan li plouen peticions de dimissió si no dona explicacions.
El secretari de Relacions Institucionals i Política Autonòmica del PSOE, Antoni Hernando, va assegurar també ahir que la societat entendrà perfectament que el seu partit hagi partit peres amb el PP arran del cas Bárcenas. Escoltem el socialista Antoni Hernando.
Estoy absolutamente convencido de que los ciudadanos entienden perfectamente que en estos momentos no haya ninguna posibilidad de acuerdo, de diálogo con un presidente del gobierno que ha perdido toda ética para seguir gobernando.
Hernando manté que el president espanyol ha encobert un delinqüent i ho va assegurar durant el curs d'estiu que fan a l'Escorial.
La secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, va negar i amb contundència totes les acusacions de Luis Bárcenas després que l'extresorer popular posés ahir noms i cognoms als suposats receptors de sobres amb diner negre. La número 2 del PP va respondre dient que mai es va produir això i que tot és completament fals. Ho va dir quan se li va preguntar si havia cobrat sobresous.
En la línia de les declaracions dels altres dirigents del PP, com Mariano Rajoy al matí, Cospedal es va referir a Bárcenas com a presumpte delinqüent, que no té cap credibilitat i ha considerat que el que pretén Bárcenas és sortir indemne del cas Gürtel. La secretària general va negar taxativament que ella i el president del partit, Mariano Rajoy, s'embutxaquessin 90.000 euros entre tots dos gràcies als sobres que es lliurava a Bárcenas i que oferís 500.000 d'euros a l'extresorer a canvi del seu silenci. La número 2 del PP i presidenta de Castella-La Manxa va destacar que l'única compatibilitat coneguda i real del partit és la que la figura com a oficial i que ha estat auditada sempre pel Tribunal de Comptes i amb tots els controls que indica la llei.
Les 8 i 3 minuts, altres notícies en aquest cas de casa nostra. El Parlament de Catalunya va commemorar ahir els 30 anys de l'aprovació de la Llei de Normalització Lingüística, que va fer efectiu l'ús oficial de la llengua catalana després del franquisme. En la commemoració, 10 ciutadans provinents de diversos àmbits van donar el seu testimoni sobre com aquesta Llei de Normalització Lingüística ha servit per estendre el coneixement i l'ús del català.
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, van presidir ahir l'acte. La presidenta va destacar els 30 anys de molt bona feina feta i la necessitat d'assolir noves metes i nous horitzons amb la relació a la llengua, mentre que el conseller ha esverat que el català s'ha fet un forat entre les llengües del món, tant si es vol com si no es vol, un fet pel qual ha dit que ens podem sentir orgullosos. De Gispert es va referir al procés de normalització al català durant aquests 30 anys com un pacte de país, enmarcat en un camí de cohesió, integració i diàleg, i ha defensat que la llei del 1983 va posar els fonaments de l'edifici que entre tots hem anat construint d'una manera harmònica i perdurable.
Gairebé el 95% dels estudiants catalans han superat finalment les proves d'accés a la universitat en el seu conjunt, segons les dades que va presentar ahir, després de les últimes proves pendents, el Consell Interuniversitari de Catalunya. Dels més de 25.400 estudiants que es van presentar a la selectivitat de l'11 al 13 d'aquest mes, és a dir, la setmana passada, més de 24.100 l'han aprovada i han obtingut una nota mitjana de 6,346.
Segons el SIC, la nota mitjana dels expedients acadèmics del batxillerat ha estat un 7,25. Això implica que la nota mitjana d'accés a la universitat queda en un 6,8, ja que es calcula amb un 60% de l'expedient de batxillerat i un 40% restant, amb la nota general de la PAU.
La Generalitat ha assegurat que l'educador social de Castelldans, a les Garrigues, detingut per pornografia infantil i presumptes abusos sexuals, va passar 34 controls públics durant la tutela dels 14 menors que va acollir des de l'any 1997.
La consellera de Benestar Social, Neus Munté, encara no vol parlar d'errors en el cas, però ha anunciat que a partir del setembre es posarà en marxa un nou test per detectar psicopatologies i evitar de totes el risc que s'abusi dels menors acollits.
El trànsit de passatgers de creuers al port de Barcelona ha augmentat de prop d'un 20% en els primers 5 mesos de l'any. Així ho revelen dades de l'autoritat portuària presentades ahir i que corresponen al període que va fins al mes de maig, un període en què han passat per les instal·lacions del port de Barcelona prop de 750.000 viatgers.
En aquest període, el nombre d'embarcacions ha crescut un 18%, de manera que les instal·lacions portuàries barcelonines es consoliden com a referent en aquest sector. Pel que fa al transport de mercaderies, el port de Barcelona manté una tendència moderada cap a la baixa. Fins al mes de maig, el nombre de contenidors gestionats ha caigut un 3,6 en relació amb els primers 5 mesos de l'any passat. Tot i això, el nombre de cotxes desplaçats ha augmentat un 7%.
I Barcelona acull el Congrés Internacional de Biologia de l'Antàrtida sobre la biodiversitat i la capacitat de regeneració del Pol Sud. Aquest Congrés Internacional s'organitza cada 4 anys i se celebra aquesta setmana per primer cop a la capital catalana. Entre les conclusions destaca el fet que l'Antàrtida té una biodiversitat molt rica i una gran capacitat de regeneració. Equips internacionals que han estat analitzant el fons marí del Pol Sud han comprovat que 8 anys després del gran desglaç de l'any 2005, quan masses de gel, que sumaven 10.000 quilòmetres quadrats, van caure sobre l'oceà Antàrtic, l'ecosistema ha recuperat el 25% de la biodiversitat original.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. Les comunitats autònomes, en el seu conjunt, van registrar fins al mes de maig un dèficit en termes de comptabilitat nacional de gairebé 4.000 milions d'euros, equivalents al 0,43% del Producte Interior Brut.
El Ministeri d'Hisenda va marcar l'objectiu d'estabilitat per al conjunt de l'exercici de l'1,3% del PIB. El Ministeri també ha anunciat que aquesta xifra resulta d'uns ingressos no financers per import de 55 milions d'euros i uns pagaments no financers per import de 60.000 milions d'euros. La comunitat autònoma més deficitària és Múrcia, amb un dèficit de l'1,03% del PIB, seguida de Galícia amb un 0,72%, mentre que les regions amb més bons resultats són Astúries i Cantàbries, amb un superàvit del 0,4%.
El Fons Monetari Internacional ha instat Espanya a garantir que el crèdit flueixi en l'economia perquè el país pugui sortir de la crisi.
El Fons Monetari Internacional ha publicat la seva tercera anàlisi sobre la reforma financera que mostra la falta de crèdit i aprofundeix la recessió i, a l'espera que s'adoptin més reformes que facin menys dolorós l'ajust de l'economia, proposa algunes mesures en el sector financer. En concret, les reformes proposen que la banca limiti el pagament de dividend en efectiu als seus accionistes amb l'objectiu que reforci el seu capital o que augmenti les provisions per a crèdits refinançats. També demana que les entitats assumeixin el deteriorament d'actius i proposa que se'ls permeti que els impostos diferits es considerin crèdits fiscals si amplien capital. Les previsions del Fons Monetari mostren que l'economia espanyola caurà el 2013 un 1,6% i es mantindrà plana el 2014.
El govern espanyol, d'altra banda, va presentar ahir a la nit a la Cancelleria Boliviana una nota per demanar disculpes a causa de l'incident sofert ara fa uns dies per l'avió on viatjava el president bolivià Evo Morales en el territori europeu de tornada cap al seu país, concretament fa 2 setmanes.
La nota va ser entregada per l'ambaixador espanyol a la Paz, Ángel Vázquez, que va lamentar les accions del seu homòleg a Viena, Alberto Carnero, ja que Evo Morales va acusar-lo de voler inspeccionar el seu avió per verificar si viatjava l'extècnic de la CIA, Edgar Snowden, reclamat pels Estats Units per divulgar informació classificada. L'ambaixador espanyol va expressar la seva confiança perquè el tema quedi solucionat i les relacions bilaterals entre els dos països mantinguin un bon nivell.
I el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha citat avui al Palau de la Moncloa el Consell Empresarial per a la Competitivitat amb l'objectiu d'analitzar la situació econòmica del moment.
El Consell Empresarial per a la Competitivitat està integrat pels presidents de les grans empreses espanyoles per analitzar l'evolució de la crisi i les reformes que està posant en marxa el govern espanyol. Aquest grup el forma amb empreses com el Santander, Repsol i el Corte Inglés i té una facturació equivalent al 35,2% del PIB espanyol. L'objectiu principal del Consell Empresarial és aportar propostes per millorar la competitivitat que ajudin a la recuperació econòmica.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Important cop contra el crim organitzat a Mèxic. El líder de la banda criminal dels Zetas, Miguel Ángel Treviño, ha estat detingut aquesta matinada, segons han confirmat fonts oficials mexicanes. Les mateixes fonts expliquen que Treviño l'han capturat durant una operació feta per sorpresa i sense disparar-se cap tret en una zona limítrofa entre els estats mexicans de Nuevo León i Tamaulipas.
Miguel Ángel Treviño, de 40 anys, liderava l'organització criminal des de l'octubre de l'any passat, quan va morir en un enfrontament armat l'aleshores cap del càrtel Heriberto Lazcano. El consideren l'autor intel·lectual de l'assassinat del fill de l'expresident del Partit Revolucionari Institucional, el PRI, actualment al poder. També l'acusen, d'entre altres delictes, de l'ordre de segrest i execució de 265 immigrants a Tamaulipas. Les autoritats nord-americanes havien ofert una recompensa de 5 milions de dòlars a canvi d'informació sobre Treviño. El CETES, una organització que destaca pels seus mètodes brutals, es va independitzar el 2010 del càrtel del Golf, una altra organització dedicada al tràfic de drogues i a l'extorsió.
El president de Rússia, Vladimir Putin, ha acusat els Estats Units de mantenir bloquejat en territori del seu país, de Rússia, Edward Snowden, l'extècnic de la CIA, reclamat per espionatge.
Putin va assegurar aquí que els Estats Units han atemorit la resta dels països i que per aquest motiu ningú no el vol acollir. En la mateixa línia, el mandatari rus va assegurar que aquesta mateixa ells mateixos l'han bloquejat al territori de Rússia. El president de Rússia ha afegit, amb sorna, que Washington ha donat a Moscou aquest regal per Nadal.
I continuen les protestes precisament als Estats Units després que un jurat popular absolgués ara fa uns dies dels càrrecs d'assassinat i homicidi involuntari un vigilant de barri que va matar d'un tret un adolescent afroamericà desarmat l'any passat a Florida. El veredicte, recordem-ho, havia estat unànime. El jurat ha cregut la versió de la defensa que assegura que l'home va actuar en defensa pròpia en un cas que va generar una gran polèmica amb protestes per la mort del jove a tot el país. Segons es va saber ahir, el Departament de Justícia nord-americà ja ha anunciat que revisarà el cas. Una part de la societat considera que el vigilant es va prendre la justícia pel seu compte i que va perseguir i matar el jove simplement pel fet de ser negre. Fora dels jutjats, desenes de persones mostraven ahir novament la seva indignació pel veredicte que amenaça de reobrir l'encès debat sobre el racisme i els drets civils als Estats Units.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i serà un quart de nou en esports. Un nom propi, el del president del Barça, Sandro Rosell, que ahir es mostrava sorprès per les recents declaracions de l'exentrenador Pep Guardiola i demanava unitat al barcelonisme. En l'àmbit estrictament esportiu i en clau blaugrana, Rosell es va mostrar molt optimista de cara a la propera temporada. Així ho va explicar tot en una entrevista al vespre al programa 8 al dia de 8 TV.
Rosell, de vacances a Corçà, no ha defugit la polèmica per les declaracions de Guardiola criticant la directiva del Barça. Tot i confessar-se guardiolista, el president blaugrana ha dit que és completament fals que la directiva hagi utilitzat la malaltia de Tito Vilanova per desprestigiar Pep Guardiola. Rosell també va dir que el soroll mediàtic no és bo per al Barça. A més, ha insistit en la necessitat de no crear divisions entre l'afició barcelonista i ha recordat que cal aprendre del passat quan es va dividir el club entre cruifistes i nunyistes.
El Barça 2013-2014, mentrestant, ja s'ha posat en marxa aquest dilluns. Ho va fer ahir, com dèiem, amb només 15 jugadors, ja que molts encara estan de vacances. A partir d'avui començaran els entrenaments amb dues sessions diàries, matí i tarda.
Dissabte jugarà el primer amistós a Polònia contra el Lechia Gdańsk a 9:15 del vespre. En total han estat 15 els jugadors del primer equip que han estat convocats a la ciutat esportiva Joan Gamper. Les analítiques i les proves mèdiques pròpies de cada pretemporada han ocupat la jornada dels jugadors barcelonistes. Estaven cistats Ibrahim Afellay, Carles Puyol, Isaac Cuenca, Josep Manuel Pinto, Oyir Alazabal, Alex Song, entre d'altres. Els jugadors que han disputat partits amb les seves seleccions durant l'estiu s'aniran incorporant progressivament a l'equip al llarg de la pretemporada.
Un altre nom propi de l'actualitat esportiva és el de David Villa, que ja té els colors de l'Atlètic de Madrid. Ahir es va presentar en un acte amb 50.000 persones a l'estadi Vicente Calderón. El davanter es va mostrar molt agraït al seu nou club per l'efecte mostrat quan més el necessitava, segons paraules seves.
Villa espera tenir un paper molt més protagonista que en el Barça.
L'eufòria es va veure, com dèiem, el Vicente Calderón amb molts aficionats i amb invasió de camp. Qui ja no serà el Real Madrid mentrestant aquesta temporada és Aitor Caranca, el qui va ser segon entrenador i moltes vegades apagafocs de José Mourinho. Va arribar ahir a un acord amb el Club Blanc per rescindir el seu contracte que tenia fins al juny del 2016. Caranca cobrarà íntegrament la primera de les tres temporades que tenia assignades i renuncia a les altres dues. De moment s'agafarà uns dies fins que decideixi el seu futur. I un apunt per acabar sobre el Tour de França, perquè els dos grans protagonistes de la ronda francesa, l'actual líder, el britànic Chris Froome, i el madrileny Alberto Contador, que és ara tercer a 4 minuts i 25 segons del líder, s'han vist embolicats aquests últims dies, i això es va visualitzar ahir, en una espiral de preguntes i respostes sobre el dopatge en roda de premsa durant la jornada de descans. Ahir, durant la jornada de descans de la prova, això, com dèiem, es va veure i es va visualitzar.
Els dos ciclistes s'han enfrontat a una sèrie de sospites sobre les seves actuacions, com la gesta que va completar el ciclista britànic al cim del Mont Ventoux. Froome, fart que el comparin amb Lance Armstrong, ha declarat que no té sentit que ho facin. Contador, a diferència de Froome, sí que ha tingut alguna ensopegada amb el dopatge i no va venir al Tour de l'any passat per donar positiu per clombeterol en l'edició del 2010. Ha advertit a un centenar de reporters que només admetria dues preguntes esportives sobre el Tour i ha defensat el seu principal rival.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El grup de joves pelegrins de Catalunya i del conjunt d'Espanya van viatjar ahir dilluns cap a la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro en un vol directe des de Barcelona fins a São Paulo. Els joves de l'arxidiòcesi de Barcelona es van mostrar molt nerviosos pel viatge, però alhora confiats i animats per la missió que hauran de dur a terme, la de ser evangelitzadors i missioners en aquesta primera setmana missionera que hi haurà al Brasil, un país que van qualificar de diferent, però que els espera, segons van dir també, amb els braços oberts. També us expliquem que els bisbes de l'Àfrica han posat el punt final a la 16a reunió plenària del Simposi de les Conferències Episcopals del Continent i també de Madagascar. Ho han fet demanant als líders de l'Àfrica que serveixin els interessos de la població i no pas els propis. L'objectiu de la plenària era l'adopció de noves orientacions pastorals per a la reconciliació a través de l'Evangeli. Els prelats han convidat els africans a comprometre's amb urgència en la lluita per un ordre social just i perquè tots puguin gaudir dels drets propis de la seva dignitat humana. També han demanat el final de la guerra de la República Democràtica del Congo, que destrossa des de fa anys el país i ha provocat milions de morts i greus violacions dels drets humans. I encara us expliquem sobre la Jornada Mundial de la Joventut, que a Rio de Janeiro es viu en gran expectació, alegria i esperança la imminent arribada del Papa Francesc per aquest esdeveniment. El president del Pontifici Consell per als Laics, el cardenal Stanislav Rilko, va dir ahir que el país, el Brasil, espera amb molta il·lusió l'arribada del primer papa llatinoamericà a les seves terres, un papa que ja s'ha guanyat el cor de tots els ciutadans, segons les seves paraules. Pel que fa al nombre de joves que hi participaran en la JMJ de la setmana vinent, imminent, el cardenal va comentar que definir xifres sempre és difícil, però que no li sobtaria que arribessin al Brasil més de 2 milions de joves. Sobre la seguretat, Rico va explicar que en la seva visita a Rio de Janeiro va percebre un clima de calma i que estava segur que el govern federal del Brasil i el de l'estat de Rio farien tot el possible per garantir un ambient tranquil durant el desenvolupament de la Jornada Mundial de la Joventut. Passen 5 minuts i mig d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia. Bárcenas diu ara que va pagar Rajoy en negre. El Punt Avui. Bárcenas canta, Rajoy desafina, diu el titular principal sobre la paraula de l'un contra de l'altre que es van fer publicar ahir. Diari Ara. Foc creuat. També sobre el tema del cas Bárcenas, les declaracions de l'extresorer del PP i els desmentits dels dirigents populars. Diari El País. Bárcenas ratifica davant el jutge el finançament il·legal del PP. El periòdic, amb una portada de fons negre, titula Bárcenas a mata de golla, sobre l'extresorer que, segons aquest rotatiu, estira la manta davant el jutge Ruz. El Mundo titula Les proves de Bárcenas i ofereix noves revelacions amb reproduccions de manuscrits sobre aquests suposats pagaments en negre a dirigents del PP ara fa uns anys. Diari ABC, amb una imatge del president del govern espanyol, titula Rajoy no cedeix al xantatge de Bárcenas i els seus còmplices. I La Razón obre amb una frase del mateix Mariano Rajoy pronunciada ahir, és aquesta: penso complir el meu mandat.
Ràdio Estel.
Els iogurts existien a aquesta època?
Els iogurts existien, eren de fabricació pròpia i tampoc se'n trobaven el dia que volies.
La propera setmana descobrirem els diàlegs entre generacions més abocadors i inspiradors.
Menjava mandarines, pomes, de tot.
Has d'aprendre les quatre regles. Ara ja no fa falta, perquè que només piquen i els surt el resultat.
Que ara ja no veiem coses com eren les d'abans.
Aquella època vaig ser la primera. Ui, hem vist la Rosa que entrava al cine sola.
La setmana del 22 de juliol, grans històries, amb Oriol Casals. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Ràdio Estel, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. La veritat és que sembla que ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària, ara de grans incidències o grans cues. La veritat és que no n'hauríeu de trobar, com a molt a les rondes. És cert que la Ronda Litoral encara presenta aturades entre Prim i la Barceloneta, en sentit Llobregat, un pèl lenta també entre Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, això a la Ronda Litoral de Barcelona. Pel que fa a l'autopista del Vallès, està millorant molt ràpidament, com a molt, molt intensa, entre Montcada i Ripollet, sortint de Barcelona, aquesta autopista del Vallès, poca cosa més. A l'extrem sud, el cinturó de litoral, bàsicament amb trànsit, amb lentitud, aturades intermitents, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, baixant cap a la Zona Franca. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix no hi ha cap incidència a destacar el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
S'espera un dia de calor, també amb alguns núvols variables arreu de Catalunya. El cel, en qualsevol cas, arreu del país estarà en diferents moments amb sol al matí i grans nuvolades a la tarda en algunes zones, com dèiem. Una tarda més a les comarques del Pirineu i el Prepirineu cauran ruixats i tempestes que poden ser localment intenses. La calor es manté amb temperatures màximes entre 35 i 37 graus.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina, Tina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. Estiu. Estil. Estel. A partir del 22 de juliol, temporada d'estiu a Ràdio Estel. Escolta la teva música, escala fins als millors intèrprets, esfuma't cap als ritmes que t'agraden. A partir del 22 de juliol, el teu estiu, el teu estil, a Ràdio Estel. Cristina Castanyer ha dissenyat per a tu un cabàs de platja que aquest estiu et posarà de moda. Reserva-la al quiosc a partir del dimarts 16 de juliol per només 19,99 € amb La Vanguardia.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. 3 minuts i seran 9:15. Avui parlarem naturalment del cas Bárcenas i també d'Egipte, un país que viu convulsions fortes i tensions al carrer i en el terreny polític, amb la deposició, recordem-ho, del president, la destitució del president Mohamed Morsi. Ara la Fiscalia d'Egipte ordena congelar els fons bancaris d'una quinzena de dirigents islamistes. També recuperarem el tema del cas Snowden, ja que ara, quan la qüestió sembla que es dilata amb l'exagent de la CIA a Rússia, el president Vladimir Putin acusa els Estats Units directament d'haver bloquejat Snowden a territori rus. Saludem els que formen part d'avui de la taula. Tenim amb nosaltres l'economista Alfons Calderón. Bon dia, senyor Calderón.
Hola, bon dia, Ignasi.
També ens acompanya el professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia, senyor Duran.
Bon dia, bona hora.
I també tenim amb nosaltres el doctor en Dret i professor de Dret Laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bon dia, doctor Salido.
Bon dia, buenos días a todos.
Bé, l'estiu sembla que tard, meteorològicament, però ha arribat. I, en canvi, aquesta temperatura que tenim al carrer la tenim també en la política. És a dir, que sembla com si hi hagués coincidència, no?, de calor en un lloc i en un altre.
Jo
no
sé... rigor, además.
Sí, sí, tant. Con
qué rigor.
Jo no sé si això és una mica per despertar-nos del sopor estival, no?, de la canícula, eh? Sí. Perquè normalment els diaris fan també una corba descendent quan arriba aquesta època. Però ara sembla que tot està molt caldejat.
En tot cas, el que ha coincidit és que Luis Bárcenas, l'extresorer del PP, ha canviat la seva declaració, no? Ha canviat, això sembla evident. I potser als ulls dels ciutadans també hem de pensar, una cosa és demanar explicacions a Rajoy i al PP, que està bé que es demanin, i una altra cosa és que ens hàgim de creure al 100% tot el que digui Bárcenas. Vostès com ho veuen? En quin moment creuen que estem? Perquè
jo ja
els mitjans no es parla d'altra cosa.
Sí, jo ja sabe que, quizá por deformación profesional, cuando las cosas están sub judice, es decir, ya están en los tribunales, ya me siento más tranquilo, es decir, porque hay menos posibilidades de manipulación, en teoría, ¿eh? Hay menos posibilidades. Otra cosa son las filtraciones y tal, y esto que tienen pues, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí hay dos cosas, hay dos momentos y dos situaciones claramente diferenciadas. Por un lado, las posibles responsabilidades que pueda tener el Partido Popular en relación pues con una financiación, una presunta financiación ilegal y tal y demás, que eso no se verá en los tribunales porque no hay ningún tipo de acusación formal contra el Partido Popular en ninguno de los sentidos. Por tanto, esto es una cuestión ética, si se quiere, pues de moral, etcétera. Y luego está la cuestión del señor Bárcenas, que evidentemente ha cambiado de estrategia, ha cambiado de abogado, evidentemente. Se dice que el cambio de estrategia está propiciado precisamente por ese cambio de abogados, que él discrepó con los abogados anteriores por la tendencia y por el método que tenían de defensa, y que con el nuevo abogado, con Javier Gómez de Liaño, bueno, pues se ha tomado otra variante en cuanto a esa línea de defensa. Por tanto, yo creo que en definitiva, con respecto a ese tema en concreto, deberá seguir su camino judicial, el íter judicial que sea, y ya nos enteraremos los ciudadanos pues de lo que sucede cuando la justicia se pronuncie. Hay un tercer elemento, que son las declaraciones de Rajoy de ayer. Yo creo que quizá algo débiles, quizá tenían que haber sido más contundentes. Pero, hombre, yo creo que también estando al lado de un dirigente político como era pues, el
primer ministro polonés,
el primer ministro de Polonia, tampoco era cuestión de sacar todos los trapos sucios delante de él, ¿no? Y fue contundente y habló quizá en algunas cosas, algunas cuestiones en clave, cuando dijo, pues por ejemplo, ya no me voy a explayar nuevamente sobre ese tema que ya dije en mi comparecencia del 2 de febrero de este mismo año y me ratifico en ello. Claro, tampoco era el momento de sacar los trapos sucios, por tanto quedó claro ahí cuál era la posición
del 2 de febrer fins ara han sortit noves dades, hem sabut més coses.
Sí, sí, pero fíjese que todos los datos que han salido son aquí están estos papeles, pero no lo puedo probar, yo entregué no sé qué, pero no tengo pruebas, dijeron aquello, pero no sé qué, y todos sabemos que un imputado puede mentir sin faltar a la ley.
No se li fa jurar ni la veritat.
Efectivamente, y esto lo sabe usted muy bien, don Ignacio.
Bé, vostè millor. ell ho diu per tradició familiar de jurista, res més, això és personal. Gràcies.
Val.
Que no hi hagi cap altra interpretació, eh? Bé, senyors, a banda de veritats, mentides, juraments o no juraments...
Eso es lo cierto, ¿no?
Aquí també hi ha una exigència política, perquè, bé, si és fals, potser també cal donar confiança als ciutadans, que això és fals.
Sí, jo crec que hi ha dos processos en paral·lel. Ara José Luis parlava del procés judicial. A mi m'agradaria que els processos judicials fossin més ràpids, perquè això ens ajudaria una mica a deslindar el procés judicial del procés polític i a deslindar-ho molt millor i a tenir una opinió clara des de la ciutadania. Això per una banda. Clar, el procés polític és molt més complex. Evidentment, cadascú juga el seu paper. L'oposició fa el paper que li toca, aprofitar qualsevol debilitat de l'adversari per llançar-s'hi, i llançar-se a la iugular. Recordem que també el PP en el seu moment, quan governava Aznar i estava... quan Aznar estava a l'oposició i governava Felipe González, els oients se'n recordaran d'aquell contundent «Vaya ser senyor González», també amb escàndols potser d'una altra magnitud.
Els últims, sobretot, de l'última legislatura, el Carroll Dan i altres.
Exacte. Vull dir que, bueno, entra dintre del guió polític, fer molt de soroll. El problema és que moltes vegades aquest soroll no serveix per res, complica les coses, crispa l'ambient... I tercer, voldria destacar també un altre tema de fons, la qüestió del finançament irregular dels partits. No sé si il·legal o no, però en qualsevol cas irregular. Massa extès, no és només una qüestió en exclusiva del PP, massa extès. I això ha de canviar. I això no canvia per decret, això canvia per generacions, per cultura, i no només política, cultura ciutadana.
Potser per dotar-nos també d'una nova llei que garanteixi la transparència. El senyor Salido diu que sí.
Efectivament.
Senyor Màrius Duran.
Bé, jo amb tot el procés, a part del que ha dit el José Luis, distingiria dos qüestions. No? Una cosa és el fet, és a dir, aquest senyor és un delinqüent o no, perquè jo aquesta expressió encara no l'he sentit a dir.
De moment és un presumpte delinqüent.
És un presumpte
delinqüent. Ahir Dolores de Cospedal ho deia.
Estic parlant dels membres del seu partit polític. És a dir, han fet contenció, jo vaig llegir...
Sí que ho han dit alguns aquests últims dies.
Jo vaig llegir els missatges que hi havia al Mundo l'altre dia i realment sembla que hi hagi una connivencia de fons, no? Una cosa és el discurs, diem, cara a l'exterior, i l'altra les relacions personals que hi ha entre ells, no? En tot cas, el que està clar és que diem, aquest senyor diem, és intel·ligent i és pervers alhora perquè està utilitzant diem, tots els mecanismes i està fent una mica el mateix que està fent el Diego Torres, no? Vas deixant anar la informació de forma gradual. Jo crec que això és una partida d'escacs molt llarga. Però, vaja, diem, si aquest senyor és pervers, ho ha estat sempre. No crec que sigui de fa quatre dies, no? En tot cas, tota la relació que hi ha dins del partit i aquest moviment de diners realment doncs, dona molta sensació negativa. No? I l'altra és l'entourage polític sobre la transparència dels partits, sobre el discurs de, diem, el compromís social que tenen, i llavors et trobes diem, que són com dos punts de vista oposats. Una cosa el discurs que van fora i l'altra el que hi ha darrere l'escenari. No? Jo crec que això, per mi, és molt greu, no? I afegiria, si em permeteu, ara amb el discurs ha vingut al cap una altra qüestió, tot el tema dels mitjans de comunicació, no? El paper del Pedro J amb tota aquesta situació està generant un terratrèmol molt important, no? El País llança unes informacions en un moment donat, el Pedro J llavors agafa i el Mundo també les va publicant i ara entrem en un serial.
Ha tingut un protagonisme personal, fins i tot, el director del Mundo, cosa que altres vegades no passava potser a nivell personal.
Va estar cridant, no? I després, darrerament, aquests canvis, el José Luis ho sabrà millor, no? Que hi ha hagut el Consell del Poder Judicial, em sembla que es diu, i la possibilitat de que a l'audiència hi hagin canvis, que això pot comportar que el jutge Ruz a lo millor hagi de deixar, diem, tot aquest sumari, i això pot entrar en una fase d'aquestes de dilació, de marejar la perdiu, no? Diem, a mi em preocupa, diem, aquests últims punts, sobretot, no? Diem, el tema, diem, dels mitjans de comunicació i aquest joc d'escacs que s'està produint, i després, darrere les bambalines, diem, algun joc que hi pot haver, en teoria, és independent, no?, el Poder Judicial, però ja ho veurem.
Hauria de ser independent. No, desgraciadament, el Poder Judicial no és independent. Desgraciadament.
Per tant, vostè fa aquesta lamentació...
No. Vamos, esto está claro. Cuando un Poder Judicial es nombrado por los partidos políticos, pues oiga, independiente no tiene absolutamente nada. Pero eso es el Poder Judicial como tal Poder Judicial. Otra cosa es el juez. Y los jueces, evidentemente, ahí sí que podemos decir con toda tranquilidad y con toda seguridad y además con una cierta tranquilidad de espíritu que los españoles podemos estar contentos porque los jueces, o podemos estar tranquilos porque los jueces son independientes. Por lo menos la mayoría de los jueces son independientes y grandes profesionales. O sea, por tanto, eso no está en duda. Otra cosa es la maquinaria del Poder Judicial. Es decir, que evidentemente ahí está clarísimo que no hay independencia porque quien gobierna a los jueces está nombrado por los partidos políticos.
Pero els jutges, a la suma de jutges sí que garanteixen una certa independència.
Sí, exactamente. Eso en cuanto a los jueces, ¿no? Pero en cuanto al poder, en cuanto a la organización de los propios jueces, esa viene impuesta por arriba, porque es el Parlamento formado por los partidos políticos quien los nombra y quien decide y tal. Hasta el punto de que todos los ciudadanos sabemos cuando hay un determinado litigio y tal, pues y vemos que tiene que intervenir el Consejo General del Poder Judicial o tiene que intervenir el propio Tribunal Constitucional, que es otro órgano político, es un tribunal político, pues sabemos perfectamente que fulanito es conservador o que fulanito es progresista.
Como si fuese un parlamento paralelo.
Efectivamente, por tanto, ahí está absolutamente politizado. De todas maneras, para tranquilidad de todos, los jueces son inamovibles en sus respectivos puestos, salvo que al señor Ruz le ofrecieran ser magistrado tribunal supremo. Claro, si a él lo proponen para ser magistrado tribunal supremo, pues claro que tendría que dejar la audiencia nacional.
Però ho agafaria un altre jutge, el cas.
Efectivamente, aquest. Però lo cogería otro juez que seria sí, tan però, independiente com el senyor Ruz.
No? Sí, però al agafar un altre jutge vol dir tornar a revisar tot el sumari.
Sí, pero eso desgraciadamente en todos los juzgados y en todos los tribunales sucede eso. Es decir, que de alguna manera, claro, los jueces hacen su carrera profesional y entonces están en los juzgados o en los tribunales el tiempo que tienen que estar pues hasta que les llega un ascenso o hasta que ellos deciden cambiarse con los mínimos que establece la norma de que no se pueden mover.
Pero en relación al tiempo del sumario y a volverse a impregnar de todo el proceso, ¿esto no habría una fase de dilación temporal?
Sí, puede haberla, pero como en cualquier otro juzgado.
Ya.
Es decir, resulta que un juez pasa de un juzgado de lo social, pasa a la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y evidentemente todo lo que le estaba llevando, pues ahí hay un cierto parón hasta que viene otro juez, lo coge, lo vuelve a estudiar, lo vuelve a analizar, etcétera. Claro, eso es evidente. Pero eso no es específico de este asunto. Eso es en términos generales. ¿No?
El que comenta el senyor Salido de la manca d'independència del poder judicial ens porta a reflexionar una mica sobre la llei que tenim. La primera llei democràtica que es va fer, que teòricament era necessària, la llei orgànica del poder judicial, ha rebut moltes crítiques per això. Llavors, quina és l'alternativa? Ens preguntem. Ja ho hem parlat altres vegades.
Jo marcaria aquesta alternativa amb un moviment més ampli de regeneració democràtica, vist el que passa. Jo crec que estem davant d'una situació que hauria de fer pensar molt a tots els partits polítics de cares a les properes eleccions i enfocar aquesta regeneració democràtica en diversos punts. Un d'ells, la independència dels tres poders, garantir-la, encara més. Un altre, la transparència. Hi ha molt poc en aquest país. Un altre, el finançament dels partits. Passa tot això perquè hi ha llacunes en el finançament dels partits. I un altre, també, que jo posaria, que és el rol dels mitjans de comunicació. S'hauria de no d'acotar, perquè no es tracta de posar valles al camp, mai, ni de restringir la llibertat. Però, esclar, surt gratuït dir qualsevol afirmació sobre qualsevol persona. Llavors, a vegades els mitjans de comunicació fan més soroll que és perjudicial, que no pas contribueixen una mica a resoldre la situació. És a dir, jo crec que ens calen institucions eficaces, per exemple, el poder judicial, que sigui eficaç. Ens calen també parlaments una mica més il·lustrats dels que tenim, perquè no ho són. Ens calen polítics, un poder executiu molt més ben preparat. Clar, ens cal tot això i dintre de tot això, doncs, seria la regeneració democràtica, perquè és que, si no, cada vegada hi ha més descrèdit de totes les institucions.
Yo, con respecto al tema de la prensa, me da mucho miedo el hecho de regular la prensa y tal, porque sale gratuito. No, pues esto es muy sencillo. Un medio de comunicación difama y lo hace sin tener en cuenta la excepción de veritatis ni nada por el estilo, pues se le da caña pues a los juzgados y que resuelvan los jueces si ha habido una infamia o si no la ha habido, si se ha dicho mentira, si no la ha habido.
Per exemple, quan El Mundo va revelar comptes a Suïssa del president Mas, hi ha una querella presentada,
sí,
em sembla.
Jo soy partidario de que... De
es resolgui que, judicialment, si cal.
Efectivamente, que se resuelva judicialmente, pero no ponerle una morraza a la prensa, eso sería...
No, por eso he dicho...
Eso sería lo peor, no?
No es tracta d'acotar,
però... No es tracta d'acotar, es tracta, per exemple, de fomentar la responsabilitat social.
O quizá códigos éticos.
Per exemple.
Código ético.
Existeixen ja, en el...
El código ético, por un lado, y por otro lado, el código penal. Es decir, los dos códigos. Es decir, que usted no respeta el código ético y tal. Bueno, por eso no le voy a poder sancionar. Pero como usted incide en un delito, caña. Es decir, por tanto, a los juzgados, a los tribunales, con toda seguridad. En cuanto al Poder Judicial, hombre, yo creo que la elección del propio poder por y entre los jueces sería lo ideal. El otro día hablaba un magistrado que había sido presidente de la audiencia y tal, y decía, hombre, quizá algún grado de corrección podría haber, es decir, pues si son 16, pues que a lo mejor 14 los nombraran entre los propios jueces y dos pues fueran escogidos por los políticos, por aquello de transmitir algo y tal. Yo ni eso. Yo ni eso. Es decir, los jueces escogidos por los jueces. Y claro, la independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es más complicada. Entre otras cosas porque el Ejecutivo sale del Legislativo, es decir, que de alguna manera el presidente
tenemos
del gobierno...
Tenemos un sistema de elección directa.
Tenemos un sistema de elección directa y, por tanto, eso está más mezclado. Pero sobre todo, y para garantía de todos los ciudadanos, lo mejor es que tuviéramos un sistema judicial absolutamente independiente, ¿no?
Bé, doncs hem parlat d'independència de jutges, tot plegat...
On hem de signar?
Tot plegat amb motiu del cas Bárcenas.
No, ja me presentaré a les eleccions.
Hi ha força coincidència entre vostès, però, clar, aquí no hem de negar que a nivell polític i a nivell social tot s'està deteriorant una mica en aquest cas. Llavors, no sé si aquí el govern realment, si no té una responsabilitat política per assumir, no hi ha dimissions, què pot fer, no?, per recuperar aquesta confiança o per demostrar,
també,
insisteixo, la falsedat.
També aquí no hi ha cultura de dimissió, malauradament. En altres països sí, aquí no hi ha cultura de dimissió. Aquí hi ha cultura de quan hi ha un problema d'aquests, doncs més val parlar poc. I això el president actual ho fa d'una manera excel·lent. No és una persona doncs, que parli massa, al contrari.
Però per això és connatural a la seva naturalesa gallega, jo crec.
Sí, se l'ha criticat molt a Rajoy per manca d'explicacions, ja no només en aquest cas, sinó
en general.
Mesures que ha pres el govern.
Diem aquesta, perdoneu, que torni jo. Aquesta cultura gallega fa que digui en un moment donat tot esto es falso, excepte alguna cosilla, em sembla que
va dir. Va dir el dia, sí.
Amb això es deixa una porta oberta perquè allà pugui sortir el que convingui. I ara estan sortint coses... No, jo ja vaig dir que era majoritàriament tot és fals, però hi ha alguna cosa certa, esclar. Diem, aquella frase a mi realment em va donar molt que pensar, no?
Perquè... Sembla que hi havia alguna cosa que els implicats havien ja dit, va comentar.
I per tant, ostres, realment vol dir que estàs assumint indirectament, no? I després, si és veritat el que publicava El Mundo el diumenge, és a dir, aquesta doble relació amb el Bárcenas, no? Diem, de cara al públic un discurs i després tu no et preocupis, nosaltres estem amb tu, ànims, esclar, diem això.
De totes maneres, si nos fijamos, la estrategia de Bárcenas està molt clara. Vamos a hablar del Partido Popular para no hablar de mis 57 millones en Suiza. Es decir, porque resulta que frente al debate político, que es lo que más nos encocora a todos los ciudadanos y tal, bueno, resulta que hay un señor que es un particular que tiene 44 o 57, que ya no sé exactamente cuántos millones tiene en Suiza, que nadie sabe su procedencia. Porque a mí, si este señor los ha ganado en buena lid, oiga, me parece perfecto que tenga 57, como tenga 100 o como si tenga 200. O sea, a mí me parece muy bien, ¿no? Ahora bien, si eso no se ha ganado en buena lid,
como sembla, porque
defraudando,
son molts diners.
Y demás, entonces, claro, oiga, entonces aquí habría que ponerle freno al tema, ¿no? Y sin embargo, estamos hablando de las responsabilidades políticas del gobierno, que si no sé qué, que si Rajoy, que si el Partido Popular, y resulta que eso, que es lo mollar de la cuestión, que eso es lo que está justamente en los tribunales, de eso no se habla, hombre.
Com vostè ha dit alguna vegada, ha ficat la mà, no? Sembla que ha ficat la mà a la caixa,
sí,
presumptament.
Sí, parece.
Clar, aquí veus la desproporció entre el que la premsa aireja i la realitat judicial. Home, per això dic que s'hauria d'ajustar aquesta proporció. Jo entenc que la
potser
premsa...
Potser hem de relativitzar més el que publiquen alguns mitjans, sempre jo respectables per la llibertat que tenim.
Evidentment. És a dir, per això penso que el tema del codi ètic, de l'autoregulació, de la responsabilitat social dels mitjans de comunicació, és una cosa que també s'hauria de debatre. No pots dir qualsevol afirmació així per així, perquè crees o fas més mal del que toca.
I perdoneu, no, que abans ho heu dit tots dos, no? Però el problema és la resposta lenta a la justícia.
També.
Perquè, esclar, és a dir, sí. Fixeu-vos el que plantejava abans l'Ignasi, no? Deixen anar una informació sobre l'Artur Mas en un moment clau, que allò distorsiona
els resultats. A les portes de les últimes eleccions.
Distorsiona els resultats d'unes eleccions, no? Després ja es demostra el que s'hagi de demostrar, no? Però esclar, ostres, això per mi és molt dur i molt contundent i amb unes conseqüències...
És que quizá en el trasfondo d'esta... Porque hoy tenemos una sociedad muy crispada porque hay muchas luchas de poder. Y quizá una de las manifestaciones más claras es la lucha del poder mediático, es decir, de la prensa. Es decir, hay dos grandes bloques que están tremendamente enfrentados en una búsqueda ansiosa del poder, ¿no? Y eso se pone manifiesto. Y cualquier medio de comunicación, pues dice, pongo por caso, se puede titular. En Bárcenas entregó 90.000 euros a Cospedal y a Rajoy. Y no es cierto. Pero, sin embargo, va y lo dice. Y entonces, además, dice, y aquí están los comprobantes. Y hay dos fichas que nadie ha firmado, que son los comprobantes. Bueno, pues esto es alucinante.
Escritas a mano.
Escritas a mano.
O sea, un código ético.
Esto es increíble, ¿no? Pero eso hace mella en la sociedad.
Uh-huh. Las veo como una prueba.
Claro, eso
ya,
hace mella.
Ya has llençat la pedra, ya, claro, está.
Y jurídicamente te preguntan, ¿y eso es prueba? Ninguna.
Tampoc hi ha proves que sigui fals.
Ninguna, sí, però és que resulta que tot el mundo es inocente, mentre no se demostre lo contrario, que això no és un principi de culpabilitat.
I de Rajoy i Cospedal no ho ha qüestionat ningú, que judicialment siguin innocents. La qüestió és potser la responsabilitat política o si sabien alguna cosa o assumir. Estan governant el país.
Ja no sabemos si los tiempos los está midiendo la prensa o los tiempos los está midiendo la política, ¿no? Es decir, porque claro, como resulta, como decía Marius antes, oye, en un momento determinado se lanza una noticia, ¡puf! Oiga, ¿y ahora qué pasa aquí con esto? Claro, realmente el cuarto poder es realmente el cuarto poder, ¿no?
Bé, avui a la tertúlia, que se'ns està tornant molt interessant, amb el doctor en dret José Luis Salido, amb l'economista Alfons Calderón i amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Hem parlat del cas Bárcenas, de les seves derivacions polítiques, socials i judicials, però si els sembla parlem d'Egipte. Em sembla interessant recuperar la plana internacional i temes que ens preocupen també molt més enllà d'allò que sembla que està monopolitzant aquests dies el panorama mediàtic. Bé, tenim com a última notícia important que la Fiscalia d'Egipte ha ordenat congelar els fons bancaris d'una quinzena de dirigents islamistes. Hi ha com una mena de persecució d'aquest poder militar temporal sobre el partit que havia guanyat les eleccions, que és el dels germans musulmans, tot i que és un partit que també se l'ha criticat per algunes decisions dubtoses des del punt de vista legal i constitucional, com l'assumpció de més poders, el fet de treure poders al Parlament, allò que dèiem abans de la separació, no? Legislatiu i executiu, això s'ha discutit molt a Egipte, en un país on, clar, no ens hem d'enganyar, no podem exportar la nostra democràcia com és, sinó que és una altra història, vaja. D'Egipte, què pensen vostès i com pensen que pot acabar, sobretot?
Jo m'agradaria que el nou govern, que és un govern, evidentment, és el resultat d'un cop d'estat, vull dir que tampoc no és legítim des del punt de vista democràtic, però que no incorregués en els mateixos errors que el govern passat va cometre. I un dels errors que els germans musulmans varen cometre és pensar que governaven només pels seus electors. El gran problema d'Egipte i el gran problema de molts països és que quan algú arriba al govern vol fer tàbula rasa del que hi havia, en lloc de pensar que és governant de tots. Uh-huh. És a dir, no es tracta ara d'anar contra els germans musulmans, es tracta de, justament, recuperar el consens a Egipte. Els germans musulmans, havent guanyat democràticament les eleccions, no varen ser capaces de governar per tots els egipcis i valen voler només governar pels qui els havien escollit. Això és un error polític.
Un error polític, però l'han pagat amb la deposició del president. I, clar, tenen com un ressentiment que també podem arribar a comprendre una mica, perquè, clar...
Humanament és comprensible, però a la llarga, políticament és un error. I això va contra el propi país.
Bueno, eso pasa porque... Y es evidente que aquí ha habido un cambio político forzado militarmente. Eso supongo que,
sí, sí.
Que no lo
comprendo.
Podem parlar de cop d'estat, això.
Un cop d'estat.
Vostè que sabe una mica de dret internacional.
És un cop d'estat.
Lo que pasa es que en la línia en que apuntava Alfons, la democracia no puede ser un instrumento para fines perversos. Y de alguna manera, aquí lo que estamos hablando es decir, oiga, pues mire usted, sí ha habido un golpe militar y tal. Sí, pero es que la democracia se había convertido en un instrumento de un fin perverso, que era única y exclusivamente gobernar para unos poquitos en contra de la gran mayoría de los ciudadanos. Y por tanto, pues bueno, podríamos llegar incluso a justificar ese golpe de mano, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda cuestión, yo creo que Egipto, que es un gran país, yo soy un enamorado de Egipto, creo que realmente está haciendo, se está moviendo internamente, pero sin tratar de ensuciar su imagen internacional. Lo digo por una sencilla razón. El otro día escuchaba unas crónicas desde Egipto y un ciudadano español que vivía allí desde hacía 28 años decía, oiga, no hay ningún problema. Aquí no tenga miedo ningún extranjero que le vaya a tocar un pelo. Es decir, aquí es una cosa que estamos debatiendo entre nosotros, que estamos luchando entre nosotros, pero que eso no tiene nada que ver ni en los confines internacionales ni nada por el estilo. Es decir, que esto está queda muy, muy, muy hacia adentro, ¿no? Con lo cual, efectivamente, se ve esa desesperación de un pueblo que había escogido una primavera árabe pensándose que iba a ser una cosa, y hombre, vienen otros y le dicen, no, pues a partir de ahora la profundización en el islamismo y tal, en un país que todo el mundo que ha estado allí sabe que es multicultural, multirracial y que tiene todos los multis del mundo.
Bé, doncs,
sí, senyor Durant. Va, jo poca cosa més a afegir, no? El que em fa pensar, els interrogants que em sorgeixen és, hi ha unes eleccions, s'escull democràticament un partit polític, i el propi, m'imagino, Parlament egipci no és capaç de controlar o gestionar directament una maduresa política evolucionada cap a la democràcia. Raons, suposo que venir d'una dictadura és molt difícil, diem el canvi cultural que comporta tots els polítics del país per poder fer front a tot això, perquè les pisonadores, esclar, és a dir, no tenen sentit. Si tu tens una majoria del 99%, doncs ja té sentit que apliquis el que apliquis, però esclar, diem, jo crec que aquí hi ha una tendresa. Jo el que dubto és que la seva imatge internacional no estigui tacada, és a dir, jo crec que el viatger que està interessat per les piràmides, veient tot aquest escenari, no se sent motivat. No dic que no hi pugui anar, no? Però que no et sents motivat de dir, escolta'm, jo ara m'has d'anar a posar en un lloc amb inestabilitat, i et parlen de que quan hi ha els enfrontaments entre els militars i els germans musulmans, doncs l'altre dia va haver-hi una matança. Entens? I jo vaig veure unes imatges per televisió que llançaven gent des d'una mena de torre, doncs el deixaven caure doncs, 15 metres, no sé com va acabar allò, no? Pues clar, això...
Hi ha hagut morts en aquests aldarulls, ara, i sí, 50, es parla de tota la revolta, als quals cal sumar els de l'any 2011 en tot el que va ser el procés per fer fora Hosni Mubarak.
I després, independentment del que és el poder polític a Egipte, el paper que estan jugant també els Estats Units, no?, en aquests moments de no... i ingerències, és a dir, estan deixant que allò... bueno, coneixent com es mou als Estats Units, també em sorprenen, no?, algunes coses, o hi ha interessos econòmics declaradíssims, que suposo que hi deuen ser, bé, si no ja s'haurien mogut.
Hi ha el canal de Suez, no cal oblidar-ho, és important.
Mm-hmm. Clar, és un punt estratègic, no?, i per tant, en aquest sentit, també jo crec que interessa a tot el món una ràpida resolució del que està succeint allà, no?
Esperem que així sigui i que hi hagi un consens i que la societat també es calmi en el moment també de crisi social i econòmica, que Egipte és forta, és complicat també. Que hi hagi eleccions, perquè clar, podem parlar de cop d'estat amb certa, si no justificació, almenys no oposició frontal per com estaven les coses, és perquè hi hagi eleccions. Clar, no podem acceptar una dictadura.
No, i que el govern escollit tampoc estigui al servei dels militars, no sé, és a dir, hem de veure també com ho gestionem, no? Perquè erigir-te en un moment donat per desmuntar un sistema polític has de tenir un bagatge molt important per poder fer front al que significa tot això. Mm-hmm.
Bé, senyors, en els pocs minuts que ens queden els vull proposar parlar breument del cas Snowden, perquè jo no sé si creuen vostès això, però a mi em sembla que es dilata això. Aquest senyor exagent de la CIA és a Rússia i tot el cas ha obert un cert debat i una certa reflexió sobre el gran dilema entre l'ètica i la lleialtat a un país, no? a un govern. Aquest senyor considerava que èticament havia de revelar determinats secrets perquè, evidentment, és rebutjable, no?, aquest espionatge massiu, si és que existia.
Jo crec que lo importante no es Snowden, ¿eh? Es decir, lo importante es el hecho. El hecho del espionaje. Es decir, la verdad es que yo me siento muy incómodo saber que tengo un gran hermano que me está espiando continuamente en todas y cada una de las actividades que yo realizo. Es decir, por tanto, Snowden pasará a la historia, él tendrá sus motivaciones y tal, pero el hecho importante es si los estados están legitimados o hasta qué punto están legitimados para controlar todos los movimientos de sus ciudadanos.
Els estats tenen serveis secrets. Serveis secrets inclouen de vegades vigilar.
És que jo vull més allà de los servicios secretos para cuestiones de alta política.
Per la seguretat del país, clar.
Para cuestiones de alta política, como puede ser la seguridad del país. No, yo me estoy refiriendo a cosas mucho más pedestres, mucho más actuales, mucho más que nos toca a nosotros como ciudadanos, y podría contar algunas anécdotas que me han sucedido a mí personalmente con respecto a la información que tienen las entidades financieras, las empresas de campañas, de marketing, sobre nosotros. Nos quedaríamos asombrados de todo lo que conocen, hasta qué punto los estados tienen derecho a conocer todas esas cuestiones, ¿no?
Uh-huh. Bé, senyors, breument, que ens queda un minut. Senyor Calderón, senyor Durán, estan d'acord amb això?
Bueno, jo crec que té raó, José Luis, en aquest sentit, no? Però realment, a vegades som nosaltres mateixos que posem unes informacions a la xarxa que ja, d'alguna manera, diem, són xuclades pels cercadors i que saben el nostre perfil personal. I, a més, si això, diem, té connotacions polítiques, doncs encara es pot agreujar molt més, no?
No, l'espionatge ha existit sempre. El que ha canviat i el que canvia ara és que és extensiu a gairebé tothom, gràcies als nous mitjans telemàtics que hi ha. És a dir, abans s'espiava els sospitosos. Actualment, qualsevol de nosaltres... Sí.
Per la seguretat de l'Estat pot ser justificable espiar uns moviments sospitosos.
I pot tenir aspectes positius en determinats casos. És a dir, jo estic pensant en el cas Breton, per exemple, crec que van poder localitzar, diguem, que el missatge que estava donant aquell senyor era fals, perquè no estava on deia que estava, no? Clar, si tu tens una prova tan evident d'aquesta situació, això pot ajudar a la resolució d'un cas.
El Centre Nacional d'Intel·ligència, qui va fer la seva feina, no? Que per això existeix.
La informació, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Y la absoluta información todavía más. ¿Eh? Yo recuerdo hace 25 o 30 años, tú cogías un dossier de prensa y te costaban, pues no sé, 20 pesetas. Resulta que alguien experimentado los reunía, los ponía convenientemente y eso costaba 1,000 pesetas. Y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque la información ordenada y dirigida y tal vale muchísimo más dinero.
Bon exemple per acabar. Gràcies, José Luis Salido, Màrius Durán i Alfons Calderón. Gràcies per la col·laboració avui i tota la temporada. Bon estiu, fins la propera.
Igualment.
Molt bon estiu. Bon estiu a tothom.
Ara són les 9, de seguida els titulars, breument. També després tindrem una nova edició de la secció L'Església no s'atura, també l'última de la temporada. Avui ens visitarà el conciliari de Justícia i Pau, Josep Maria Fisa, que ens explicarà el que fa a favor dels aturats a través d'una entitat que representa. També conversarem amb Josep Caselles, que és capellà del Bisbat de Girona i que ha participat a Malta la setmana passada en el Col·loqui Europeu de Parròquies. Això i el comentari de Jordi Piqué i més coses fins a les 10. L'endemà que el cas Bárcenas fes un gir de 180 graus amb el canvi d'estratègia de l'extresorer del Partit Popular, que ara assumeix l'autoria dels famosos papers, el diari El Mundo posa avui novament la peculiar cirereta al seu pastís amb la publicació del que anomena els nous papers de Bárcenas. Es tracta de tota la documentació que l'extresorer havia lliurat ahir dilluns el jutge del cas Pablo Ruz i amb la qual pretén provar de la doble comptabilitat de la formació. Recordem que ahir Mariano Rajoy descartava dimitir i Maria Dolores de Cospedal, número 2 del PP, desmentia la doble comptabilitat i els mateixos papers i els pagaments en negre a dirigents dels populars. D'altra banda, segons acabem de saber, la Fundació de l'Orfeó Català renuncia a demanar responsabilitats penals a Convergència Democràtica pel cas de l'expoli del Palau de la Música, segons publica aquest dimarts El Periódico de Catalunya. En el seu escrit, el jutge, la Fundació només assenyala com a principals responsables del desfalc a Fèlix Millet i a Jordi i Gemma Montull. També hem sabut aquesta matinada que un operatiu especial ha permès la detenció del líder del càrtel de las Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, un dels narcotraficants més buscats a Mèxic. A Treviño l'acusen, entre altres coses, de ser l'autor intel·lectual de l'assassinat del fill de l'expresident del Partit Revolucionari Institucional. Els Estats Units també oferien una recompensa per a qualsevol informació que en permetés la detenció. Iñaki Urdangarín i el seu exsoci Diego Torres compareixen avui davant el jutge pels correus del duc de Palma. Serà a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on estan citats a declarar com a testimonis en la vista per la demanda presentada pel gendre del rei contra el seu exsoci i 8 grups de comunicació per vulneració del dret de l'honor. El Fons Monetari Internacional insta Espanya a dinamitzar el crèdit per sortir de la crisi. En la seva tercera anàlisi sobre la reforma financera, l'organisme explica que la manca de crèdit aprofundeix la recessió i, a l'espera que s'adoptin més reformes que facin menys dolorós l'ajust de l'economia, proposa algunes mesures en el sector financer. Entre d'altres, per exemple, que la banca limiti el pagament de dividend en efectiu als seus accionistes amb l'objectiu que reforci el seu capital o que augmentin les seves provisions per a crèdits refinançats, com ja ha proposat el Banc d'Espanya. I de l'actualitat esportiva, recordem que el president del Barça, Sandro Rosell, es va mostrar ahir al vespre sorprès per les recents declaracions de l'exentrenador Pep Guardiola i va demanar unitat al barcelonisme. En l'àmbit estrictament esportiu i en clau blaugrana, es va mostrar optimista en una entrevista a Avui TV de cara a la propera temporada. En qualsevol cas, Rosell va dir que les acusacions de Guardiola són falses, alhora que va dir que tots els blaugrana, lluny de divisions, s'han de sentir guardiolistes.
La dignitat de la persona i les exigències de la justícia requereixen, sobretot avui, que es continuï cercant com a prioritat l'objectiu de l'accés al treball per part de tots o que el mantinguin. Pensant-ho bé, això és també una exigència de la raó econòmica. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Estiu. Estil. Estel. A partir del 22 de juliol, temporada d'estiu a Ràdio Estel. Escolta la teva música, escala fins als millors intèrprets, esfuma't cap als ritmes que t'agraden. A partir del 22 de juliol, el teu estiu, el teu estil a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Prepararé els dies més macos, el mar més net. T'espero amb quilòmetres de platges accessibles per a tothom, els mundials de natació i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Recordes el dia que vas aprendre a cordar-te les sabates? Al Casal dels Infants acompanyem més de 6.000 infants, joves i famílies a fer petits passos cap a l'autonomia cada dia. No deixis que el seu pas s'aturi. Ajuda'ns. Contacta'ns al 93 317 0013 i segueix-nos al web casaldelsinfants.org, a Facebook i a Twitter.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Parlarem durant els propers minuts, quan passen 7 de les 9, sobre el monestir romànic que hi ha al poble espanyol de Barcelona, que acaba d'obrir ara fa uns dies les seves portes al públic per primera vegada. És el monestir de Sant Miquel, ubicat a la part més alta del poble espanyol, un monestir que es pot visitar per dins a partir de dijous passat amb l'entrada general al recinte del poble espanyol. En conjunt arquitectònic combina elements de diversos monestirs romànics catalans emblemàtics, sobretot Santa Maria de Porqueres, Sant Benet de Bages, Sant Sebastià de Montmajor i Sant Genís de Taradell. Aquest monestir de Sant Miquel és un dels edificis més emblemàtics, com dèiem, del recinte de Montjuïc. El conjunt arquitectònic, construït l'any 1929 dins del projecte del poble espanyol en el marc de l'Exposició Internacional de Barcelona, es va esfondrar en part l'any 1993, ara fa 20 anys, i es va reinaugurar després, ara fa 15 anys. Parlem durant els propers minuts amb el cap de comunicació del poble espanyol de Barcelona, Guillem Sartorio. Senyor Guillem Sartorio, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, què és el que es pot veure i quina novetat aporta aquesta obertura del monestir de Sant Miquel del poble espanyol, un referent, diguéssim, que ofereix com una mena de mosaic d'estils romànics catalans?
Doncs sí, com molt bé has comentat, aquí en el poble espanyol tenim més de 117 edificis i fins ara el que és l'estil romànic no s'hi veia reflectit en cap d'aquests edificis. I teníem aquesta joia arquitectònica que és el monestir de Sant Miquel, que fins llavors només es podia visitar quan s'hi celebrava un event privat, i vam decidir que per obrir-ho, per acostar-ho més al públic, en el visitant local i en el visitant estranger, doncs s'havia de poder visitar igualment amb l'entrada general. Com bé has comentat, combina elements de quatre monestirs, sent un mosaic així en un sol monestir on es poden veure elements de Santa Maria Morqueres, de Sant Genís de Taradell, Sant Sebastià de Montmajor i de Sant Benet del Bages. D'aquesta manera, el visitant estranger o el visitant local, sense haver de sortir a Barcelona, pot entrar en un sol edifici i contemplar elements del romànic de diferents monestirs.
Uh-huh. I bé, com recomanaria la visita? És una visita semblant al que pot ser una església romànica, com aquestes o altres que tenim a Catalunya?
Sí, exactament. El visitant pot entrar, pot primer passar per lo que és la portalada, que és la rèplica, com comentava, de Santa Maria Porqueres, llavors pot entrar a lo que és la capella, que està santificada, on hi fem batejos, hi fem bodes, i es poden contemplar uns frescos del pintor malagueny Rafael de Padilla, on s'hi pot observar el Pantocràtor, diferents pintures religioses, que si bé no són antigues, com podien ser en altres monestirs catalans, sí que s'inspiren en obres procedents de diferents indrets de Catalunya. Un cop passat el que és la capella, es pot entrar en el claustre, que és una rèplica exacta del de Sant Benet del Bages, que és la part que més agrada als visitants, sobretot als visitants estrangers.
Per tant, tenim un monestir del poble espanyol que ha anat assolint identitat pròpia i, com deia vostè, està obert al culte, encara que no tingui celebracions cada dia, però algunes concretes, com casaments o batejos, es poden celebrar.
Això sí,
està custodiat, suposo.
Des de ben bé l'any que es va inaugurar, des de l'any 29, ja s'hi van començar a celebrar algunes bodes i, de fet, ara en celebrem al voltant d'unes 30 a l'any. I si bé que tenim molts visitants, moltes parelles locals que s'hi casen, també tenim gent d'Estats Units, gent d'Irlanda, gent de Grècia, gent de Xina o de Rússia, que es venen aquí a casar només en aquest monestir.
El poble espanyol potser de vegades el sabem apreciar poc, però és un marc bonic, no?, per celebrar esdeveniments familiars o festes com un casament o un bateig. Com reivindicaria vostè davant els qui ens escolten, especialment aquells que hagin anat poques vegades o no hagin anat mai, al poble espanyol com a gran atractiu turístic i monumental de Catalunya?
La veritat és que és un element que està molt cèntric, perquè realment està a 100 metres i escaig del que és Plaça Espanya, però la gent li costa molt de pujar, per això que està comparat a la muntanya de Montjuïc, però la veritat és que s'hi pot accedir amb autobús o en transport públic i és un element que val la pena visitar. A més, des del monestir, com bé heu comentat, està a la part més alta i s'hi poden contemplar unes vistes magnífiques de tot el que és Barcelona, es pot veure el mar, i realment és un element, el fet que tingui aquestes vistes, que li dona un punt afegit. És una experiència que recomanem tant al visitant estranger com al local, que sovint pensa que és una cosa que ja ha vist perquè ha vingut de petit, però que val la pena repetir, perquè sempre s'hi troben aquells petits detalls en aquelles passejades que s'hi poden fer al recinte que creiem que a la gent li agrada molt.
Avui hem parlat del poble espanyol i especialment del monestir romànic de Sant Miquel, ubicat a la part alta del recinte que hi ha a Montjuïc, un recinte molt conegut pels barcelonins i pel conjunt dels catalans i que avui invitem especialment a visitar. Ens pot recordar en quins dies i quins horaris es pot visitar el poble espanyol? També ho destaquem ara que a l'estiu potser la gent té més temps.
I tant, no, el poble espanyol està obert de dilluns a diumenge, sempre està obert fins a les 2 de la matinada, l'únic dia que tanca una mica abans és el dilluns, per descansar personal, que és fins a les 8 del vespre, però a partir de llavors, de dilluns a diumenge, el rebrem amb els braços oberts.
Molt bé, doncs el poble espanyol i el monestir romànic, especialment ara com un atractiu nou, obert per a les visites dels qui vulguin gaudir d'aquest conjunt arquitectònic que representa una mica doncs, diferents llocs de l'Estat junts, d'acord amb aquella tradició que va ser l'esperit de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. N'hem parlat amb Guillem Sartorio, cap de comunicació del poble espanyol de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès. Vol afegir alguna última cosa, alguna invitació als oients?
Sí, sí, ve a comentar que també en aquest objectiu d'acostar una mica el poble espanyol als visitants locals i també garantir una experiència més enriquidora dels visitants estrangers, de cara al mes proper obrirem un altre edifici que fins ara estava tancat, com serà l'Ajuntament de Valldesoures, que es troba a la plaça Major, que també serà un altre edifici que creiem que a la gent agradarà molt.
Doncs en aquest cas un exemple d'un edifici institucional civil com un ajuntament que es pot visitar per dintre. Doncs novament gràcies, senyor Guillem Sartorio, cap de comunicació del poble espanyol. Bon dia, bon estiu i fins un altre.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
L'Església no s'atura, un espai sobre atur i fe.
Passa un minut d'un quart de 10, comencem l'Església no s'atura, aquesta nova secció que en les últimes 5 setmanes us està acompanyant, amics oients, i ja aquesta és l'última, perquè estem en l'última setmana, com sabeu, de la temporada per al primer cafè de Ràdio Estel. Avui a l'Església no s'atura, amb l'esperit de la fe i l'esperança davant la realitat i el drama de l'atur, conversarem amb el sacerdot Josep Maria Fisa, que és actualment el rector de la parròquia del Carme de Sant Joan d'Espí i conciliari de Justícia i Pau a Barcelona. És promotor d'iniciatives socials que volen donar resposta a les persones que busquen un treball digne. Una d'aquestes iniciatives és Solidança. Ens parlarà de la tasca que fa Solidança i d'altres projectes relacionats amb l'atur. Parlarem de tot això també amb la companyia del nostre col·laborador Àngel de Arriba. Senyor Àngel de Arriba, que és autor del llibre Atur i Fe, és formador de comercials i aturat des de fa uns quants mesos. Senyor Àngel de Arriba, bon dia, un dimarts més.
Un dimarts més, molt bon dia.
Com estem?
Bé, bé, amb moltes il·lusions, amb moltes ganes.
I moltes coses per explicar, oi?
Moltes coses a explicar, sí.
Avui amb el testimoni de Josep Maria Fisa, que, com dèiem ara fa un moment, és el conciliari de Justícia i Pau, entre altres tasques. Mossèn Josep Maria Fisa, bon dia.
Bon dia.
Com està?
Molt bé. Bueno, l'estiu sempre és més carregós, no?, amb la calor, però bé.
Sí,
bé.
Més carregós i també amb més oportunitats, potser, per descansar o per fer un parèntesi a la tapeïda agenda que tots tenim, i vostè també, em sembla.
Sí, no. Mira, aquest cap de setmana faré el primer tram d'això del Camí de Santiago.
Ah, molt bé, sí. Molt bé, doncs felicitats i gràcies per aquesta primera informació. Bé, doncs avui, Àngel, volem parlar de Solidança. Sí, a veure què ens pot dir mossèn Fisa sobre aquesta entitat.
Em van parlar molt bé de Solidança, de la tasca que està fent des de fa molts anys. I llavors, bueno, el vaig trucar i el vaig convidar que vingués i que expliqués, no? Vull dir, que donés el seu testimoni, perquè l'objectiu, evidentment, doncs, de l'Església no s'atura, és donar aquests testimonis, no? De les parròquies o dels mossens que d'alguna manera hi porten iniciatives importants i que donen una tasca, doncs, molt forta, justament en moments tan crus, no?, que s'estan visquent, no? Llavors, bueno, m'agradaria formular la primera pregunta, vull dir, a mossèn Josep Maria Fisa, no? Vull dir, com va néixer Solidança i per què?
Sí, Solidança va néixer cap a l'any 96, 95-96, un grup de gent relacionada amb la parròquia, aquí la Mare del Carme, també amb un assistent social de Càritas, i els amics. De fet, la parròquia sempre és una plataforma d'amics i també amics anteriors a Molins de Rei. Jo havia estat de vicari a Molins de Rei, i els anys 90 va ser una d'aquelles crisis fortes al Baix Llobregat, de desindustrialització, atur, doncs, cada vegada més ampli, i aleshores se'ns va acudir tirar endavant un projecte per donar resposta a aquest problema de l'atur, com altres iniciatives que ja es feien en aquell moment. Jo havia col·laborat amb la Fundació d'Engrunes, i aleshores ens vaig dir, bé, potser aquí hem de tirar endavant una nova entitat. I així va néixer Solidança, que Solidança és una paraula antiga, com que ens dediquem a la recuperació, doncs vam recuperar aquesta paraula, que és una paraula medieval, que significa un compromís insolidum. Un insolidum, en aquella època era entre nobles i vassalls, i nosaltres vam dir, doncs serà en el sentit aquest igualitari, no? Ens ajudem mútuament.
Solidança amb ser trencada. Per cert, avui a la parròquia del Carme és festa gran, avui és la festa del Carme.
Festa major. Sí,
totes les parròquies, esglésies dedicades al Carme, totes les Carmes que ens escolteu, moltes felicitats a tots.
Sí, molt bé. Molt bé. Aprofitem-hi, doncs, per felicitar el meu barri, de les Planes.
Les Planes de Sant Joan d'Espí. No?
Exacte.
Doncs bé, d'aquests 15 anys, què destacaria de tota la feina feta, mossèn Fisa?
Sí, destacaria justament el que va ser el motor del començament, que és tota una sèrie de gent. El fet de ser capellà, doncs ja tens tota una xarxa de relacions, no? Però doncs poder fer una mica un cert allioli, un cert còctel d'interessos comuns, en aquest sentit solidari, de donar resposta al problema, fer-ho en xarxa, fer-ho col·lectivament. Jo ni sóc empresari, ni havia estudiat per això.
Com ni plantejaments d'això, no?
Però doncs dir, va, aviam, què podem fer? Aquest trobar-se la gent per veure què es pot fer i començar a fer anar, doncs, el caparró, per dir, doncs, potser aquí, potser això. Aquesta, per mi, és la cosa. Tant ara, o sigui, al començament, durant i ara, el més important és el fer xarxa. Després, que sempre es troben noves persones que tenen una mica aquest clic, no? Mai he tingut la sensació de dir, això, jo ja he fet l'empenta, ja tot queda, sinó que sempre han sortit nova gent, dir, escolta, Ja Maria, què et sembla? Jo estic disposat. O buscant, dir, mira, aquesta és la persona adequada. He anat trobant al llarg d'aquest període de 16 anys les persones adequades, l'interès, l'apassionament, en certa manera. I llavors, tant les persones que hi han treballat directament, que han fet possible, no?, que l'empresa d'economia social funcionés, com també professionals que han dit, escolta, jo no et donaré diners, però els meus serveis professionals, quan els necessitis, doncs estaran aquí. Per tant, jo subratllaria una mica aquests aspectes.
Perquè el tema del voluntariat penso que és una part important, no?, dins de Solidança.
Totalment, perquè, diríem, fins i tot les persones que han anat sortint i que són assalariades tenen una part de voluntariat o vocacional. Aquests professionals que deia, que diuen, mira, doncs nosaltres aportarem, des del punt de vista jurídic, des del punt de vista, doncs, de tècnic, aportarem-la i no cobrarem, però vol dir unes energies, no? I després, altres voluntariats, per exemple, a la meva parròquia sempre hi ha hagut algunes catequistes dels nens de primera comunió que han fet de voluntàries en alguna de les botigues de roba de segona mà. Per tant, també és un voluntariat transversal. o fins i tot aquell voluntariat que dona idees, no? Després moltes idees no es poden portar a la pràctica, no? Però que hi senten un interès. Per tant, això, aquest entorn, no? Quan es parla dels entorns, com sí, sí. Doncs si no fos per aquest entorn, per aquest humus, coses així no podrien ser possibles. Perquè
quants voluntaris?
Mira, de treballadors hi ha uns 54, 50. Dels quals una tercera part són més, diguem-ne, doncs l'estructura, no? Una tercera part. I una altra tercera part són els que estan en un període d'inserció. Llavors, al voltant de tota aquesta gent, uns 15-20 voluntaris, així és en un sentit més estricte, voluntaris, en un sentit ampli, sí, sí. N'hi ha molts més, però allò que col·laboren directament en feines concretes, professionals o no professionals, uns de 15-20 voluntaris.
I hi ha persones contractades gràcies a Solidança, segur que hi ha resultats obtinguts.
Bé, d'aquests 54, cada any hi ha una diguem-ne, doncs persones que surten ja de Solidança per entrar al mercat laboral, cada vegada més difícil, no? Per tant, hi ha una certa mobilitat. Clar, jo calculo que en tots aquests anys hauran passat unes 400 persones per Solidança.
Déu-n'hi-do. Que d'una manera o una altra després han trobat feina o s'han col·locat amb alguna empresa del Baix Obregat.
O han sortit d'aquest... perquè, clar, com tu doncs, saps molt bé, doncs quan un està amb l'atur i no hi veu sortida... No és solament no tenir feina.
No, sí, és la foscor, eh? La foscor completa.
Ah, exacte, doncs llavors, sí. I per això, doncs, en aquest sentit, no, aquest treball, ara és més que mai, no? Perquè en els anys 90 hi havia una crisi molt forta, però ara hi torna a haver una crisi.
Sí, sí.
Per sort, ara hi ha més xarxa social, eh? Jo crec que la crisi nostra d'ara respecte dels anys 90 és que ara hi ha més xarxa social. Hi ha més possibilitats d'estar-hi al costat.
Sí, el que es parla és més d'una crisi també de valors, no? Vull dir, a part de la crisi econòmica, aquesta és una crisi de valors, no? I que possiblement a moltíssima gent li està costant més, no? De sortir endavant, de sortir d'aquesta foscor que hi parlàvem ara, no?
Sí, de valors personals, però també de valors socials. De fet, l'atur, per mi, és una malaltia social del nostre temps industrial i postindustrial. És una malaltia social. Per tant, diguem-ne, canvia, no? Els valors són, diríem, les relacions econòmiques ara han de canviar molt, això que es diu del paradigma. Per tant, també inclús la mateixa concepció del treball, no? Clar, una cosa és el treball, aquest assalariat, i l'altra cosa és estar ocupat. Jo puc estar matur, però puc estar molt ocupat. És molt diferent.
Correcte. Correcte.
Clar, clar.
Sí, sí.
Això ho sap,
sí, sí.
Prou bé el senyor Àngel de Riba, oi?
Molt.
Que l'atur no t'aturi.
Correcte, correcte.
Ah, molt bé, aquest seria un bon
lema. Sí, i que justament saps que bueno, una mica la idea, no? Justament de l'Església no s'atura, va sortir d'aquí, no? Vull dir, el fet
d'estimular que la gent es mogui.
Clar, vull dir,
no... Moure's no és només buscar desesperadament feina, que també s'ha de buscar, no? Sí. Segurament és fer més coses.
Sí, sí, és justament això, no? Sentir-te vàlid, vull dir, portar projectes, no? Que després es podran realitzar o no es podran realitzar, però d'entrada la ment està treballant i, per tant, vol dir que el cos també, i llavors això comporta una ànima, no? Més forta, amb més alegria, no? I que al final condueix, pues, això, no? A crear, pues, associacions. Inclús, volia parlar de la Fundació, perquè em va cridar molt l'atenció, no? Que durant 15 anys, no? Vull dir, està funcionant Solidança, però en contrapartida ara arriba el moment, o em sembla que arriba el moment de fer ja Fundació Solidança,
s'ha constituït, no? Una fundació.
Sí, bueno, encara ho estem treballant,
ho ahir, no?
Però en tot cas, sigui en nom de fundació o no, és d'estructurar millor l'organització de tal manera que no perverteixis els valors inicials. No? A vegades hi ha associacions que engeguen coses, però després una mica es poden perdre els valors inicials. No estem aquí, però doncs, justament la Fundació intentarà, doncs, això, no? Que hi hagi una orientació per sempre tornar a les arrels i perquè a dintre de l'organització doncs hi hagi aquest sentit de participació, d'innovació, de tenir aquests objectius clars d'inserció social, no d'una empresa com les altres.
Avui ens acompanya Josep Maria Fisa, que és impulsor de Solidança, una entitat que ajuda a la inserció laboral moltíssimes persones des de l'any 1995-96, que és quan va néixer, i a partir d'aquell any va treballant. Tenim un exemple, Àngel, d'un mossèn a peu d'obra aquí, no? Treballant pels altres, treballant des de l'església.
Des de l'església, correcte.
Perquè la gent no s'aturi.
Sí, sí. Aquí, alguns de la meva parròquia, si algú ens senta, amb un petit problema, diguem-ne, que resulta que no he fet encara l'Eglésia Nova, diguem-ne. Estic a peu d'obra, però dic, sí, molta solidança i poc temple, no? Però bé, també ho farem, eh? Perquè, doncs, es tracta de les persones i es tracta també dels espais, no? Mm-hmm. Doncs ara també... No,
i que al final és el que parlem, no? Són il·lusions, que aquestes il·lusions, evidentment, es transmeten a moltes persones i al final s'acaba fent Solidància, s'acaba fent el temple i s'acaba fent el que faci falta, sempre sí. Guanyi així aquest creixement personal, no? Que és el que recomanem a tots els aturats. No? Vull dir que...
Sí, en aquest sentit, només un apunt que els ajuntaments, actualment, ajuntaments i gent parada, han anat fent organitzacions, associacions d'aturats. Jo crec que això és molt important. O sigui, tant des de l'Església com de la societat en general, de totes les institucions, que la gent que està en atur s'agrupi i faci associacions i des d'aquí emprengui aquests projectes amb il·lusió.
I l'Església, doncs, té molt clar que la missió és doble, no? La caritat i després la fe i els sagraments. Tot junt. Una cosa sense l'altra no seria vàlida
per l'Església. Totalment. De fet, bé, diríem, potser aquesta vocació social a través de Justícia i Pau, diguem-ne, doncs va de suar, no? Diguem, allò que dius, bueno, no ens podem mirar la societat, eh? I dir, hem de ser tots bons, germans i solidaris, sinó que ens hi hem d'implicar. I, per tant, doncs, diguem-ne, és secundari que sigui capellà o no, diguem-ne. Jo haig de fer la meva feina com a capellà, però com a ciutadà, doncs, i com a persona creient, com tu, doncs, ens hem de remengar. Sols no podríem, ho hem de fer amb la gent, com amb totes les coses, no?
Sí, però el fet de la figura del mossèn penso que és important, no?
Vull que prediqui amb l'exemple, no?
Correcte, no? Vull dir que com a sacerdot està ahí, no? Vull dir, i evidentment, aquesta idea pues, que ja porta més de 15 anys és gràcies, no? Vull dir, amb una idea en concret...
I que posem l'exemple de mossèn Josep Maria Fisa no vol dir que els altres no ho facin. Tots els sacerdots sabem que tenen aquesta sensibilitat social.
I molts capellans, de fet, hi ha unes vocacions. És a dir, hi ha uns capellans doncs, millor que els més la música, uns altres capellans més doncs, l'escriure. Doncs,
o la docència de teologia.
Exactament. O ser, jo conec alguns capellans que són rectors de parròquia i fan una feinada tremenda. No?
De coordinació.
No, però diguem, jo els valoro amb ells i els em valoren a mi. Aquí també hi ha una certa pluralitat de carismes, com amb la comunitat cristiana.
Els accents són uns en alguns casos i altres en altres casos. M'ha agradat molt la imatge que ha donat mossèn Fisa, no? de donar la canya i no donar el peix directament. De vegades s'han de fer les dues coses, de vegades, en el cas dels pobres desesperats, no? Les necessitats.
Voldria parlar una mica al tema de Solidança. Penso que també s'està anant cap a l'Àfrica. O hi ha una repercussió de Solidança cap a l'Àfrica?
Sí,
expliqui'ns una
mica. Bé, hi ha hagut un anar i venir, perquè, de fet, com fa relativament pocs anys, han vingut molts africans aquí, i nosaltres anàvem, en general, a Europa anàvem cap a... Ara això, aquesta mena d'intercanvi, aquí hi ha molts africans que estan estables aquí, que treballen aquí, treballen a Solidança, però també moltes persones d'aquí que han començat a fer vida. Mira, abans parlàvem de la germana de l'Assun, no? Que és casada amb un africà. Doncs una noia de Solidança s'havia casat amb un africà a Gàmbia. A Gàmbia. Va fer vida aquí i llavors, sent treballadora de Solidança, va demanar d'anar a Gàmbia a fer allà el projecte de Solidança allà a Gàmbia. I d'aquí ha vingut, no? Solidança Fandema, amb un projecte a prop de Tujereng, a prop de Banjul, a prop de la capital de Gàmbia, i realment doncs, és un projecte d'empoderament de les dones. Més de 100 dones reben formació, s'alfabetitzen i se'ls ajuda a crear el seu propi ofici. Diguem, allà no és per entrar a la indústria, sinó per dir, espavila tu a muntar la teva petita empresa personal, doncs des de perruqueria, des d'artesania, de diferents feines que allà doncs, són valorades. Llavors, doncs això, ja. I per tant, sí que això potser és una cosa que jo he viscut molt i ara som cada vegada més que ho veiem, de dir,
el tercer i el quart món van molt relacionats. No podem dir, ara nosaltres ajudem... No, el tercer món i el quart món estan aquí i des d'aquí ens hem de sentir lligats. Per tant, una mica tancar el cercle aquest, no el nord que ajuda el sud, sinó que la solidança ha de ser aquí i allà d'una manera natural i espontània.
Moltes gràcies pel seu testimoni, mossèn Josep Maria Fisa. Podríem seguir explicant moltes coses. Vol fer alguna última pregunta, Àngel?
No, no. En principi això és que em cridava l'atenció i volia remarcar, no? aquesta part de la internacionalització, no? de solidança. No?
Sí, perquè de vegades les necessitats són aquí, són allà, no sabem com prioritzar-les, potser...
S'han de lligar més.
S'han de lligar més, sí, s'han d'articular més per aquesta globalització que tenim. Avui hem tingut l'últim testimoni de la temporada en una secció que és jove, que els oients comencen a conèixer, i que esperem que pugui tornar. Àngel de Riba, vols donar algun consell als oients, alguna petició per acabar?
Aconsello justament dins de la secció L'Església ens atura, que justament es fan molts de projectes i moltes idees maques. Recomano que aquest proper dijous a les 18 hores, perdó, aquest proper dijous, dia 18, a les 20:30 hores...
Efectivament.
Al cinema comèdia, que baixin a veure el documental Jo crec.
El documental Jo crec, a 8:45 del vespre aquest dijous, una nova projecció d'aquesta preciosa pel·lícula que recomanem i que, a més, estem promocionant des de Ràdio Estel, perquè, atenció, prengueu nota, perquè encara sou a temps d'inscriure-us en el web radioestel.cat a la promoció de 10 entrades dobles per a cadascun dels dies d'aquest espectacle, la preestrena del documental Jo crec, un documental en 3D que mostra la bellesa de la fe i ens convida a l'encontre personal amb Jesucrist, amb Vicenç Vila com a director i coordinador d'aquest documental, aquest dijous a 8:45 del vespre al Cinema Comèdia de Barcelona. Si voleu entrar en el sorteig que farem demà, l'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat, trobareu la finestreta que ens enllaça amb aquest documental, Jo crec. www.radioestel.cat. Amb aquesta recomanació acabem. Gràcies, Àngel de Riba. Animem la gent que ens escolta, si són d'entitats, si coneixen empreses que puguin ajudar aquesta secció a posar-la en marxa ja més establement després de l'estiu, si és possible.
Esperem, si Déu vol, que sí, que així sigui i que, bueno, les respostes, evidentment, estan siguent fermes, vull dir, curiosament, una de les coses que m'està cridant l'atenció és la quantitat de persones que m'estan escrivint a aturife@gmail.com explicant-me el seu testimoni.
aturife@gmail.com, una adreça electrònica que donem per als qui vulguin comunicar-se amb aquesta secció. També tenim l'adreça del Primer Cafè, elprimercafe@radioestel.cat, i recordem que hi ha el llibre, el tornem a recomanar avui, el llibre Aturife, editat per Claret i escrit per Àngel de Riba, un llibre de reflexions, doncs, a partir de l'experiència personal, no? De quant temps? 2 anys a l'atur?
Dos anys a l'atur.
Doncs ànims i a veure si arriba una feina, altra banda, bueno, també necessària.
Ja està arribant molta feina, per sense nòmina, però molta feina.
Àngel de Riba, moltes gràcies per la teva col·laboració amb aquesta secció, esperem tornar-te a retrobar. I gràcies també a mossèn Josep Maria Fisa, conciliari de Justícia i Pau i rector de la parròquia del Carme de Sant Joan d'Espí. Bona festa avui del Carme.
Moltes gràcies.
Adéu-siau i bon estiu.
Bon estiu.
Gràcies.
I no ens aturem.
Ràdio Estel.
radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Polos de Green Coast per noi, 14,99 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además los hay de todos los colores.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
En primera persona, una reflexión sobre la actualidad del día.
passen 7 minuts de 2:15, amb una mica de retard d'avui sobre l'horari habitual. Us oferim ara el comentari de l'actualitat, un comentari que avui ens arriba de la mà de Jordi Piqué, sacerdot i periodista. Mossèn Jordi Piqué, bon dia, endavant.
Bon dia. A vegades, un telegrama pot tenir un missatge. Un missatge informatiu, per això es fa un telegrama, perquè sigui ràpid i informi amb brevetat. I també un cert missatge de segon nivell. Parlo del telegrama del Papa Francesc, enviat el dia 21 de juny al cardenal arquebisbe de Barcelona, doctor Lluís Martínez Sistac. Era el dia de Sant Lluís Gonzaga, el seu sant. El telegrama diu així, el llegeixo íntegrament. En la celebració del seu sant, em plau fer-li arribar els meus millors desigs de felicitat, juntament amb les meves pregàries, per tal que el Totpoderós l'ompli d'abundants gràcies divines. Amb aquests sentiments, i a la vegada que l'encomano a la Mare de Déu de Montserrat, li imparteixo una especial benedicció apostòlica. I firmat, Papa Francesc. O Francesc, Papa. Dues petites observacions. Una, és un signe de la profunda devoció a la Mare de Déu i també a Sant Josep, diguem-ho tot, d'aquest Sant Pare, que en el proper viatge que farà a finals de juliol ha volgut visitar el santuari de la Mare de Déu d'Aparecida, patrona de Brasil. El nom del santuari crec que és Santuari de la Immaculada Concepció d'Aparecida, perquè fou una de les Mares de Déu trobades que diem a Catalunya, Aparecida o Allada. Ell, allà, en aquell santuari, l'any 2007, va ser el cap dels redactors del document dit d'Aparecida, que senyala les grans orientacions per les esglésies del continent d'Amèrica Llatina i del Carib per als propers anys. Allà tindrà ell molts records personals de tot aquest temps. La segona reflexió que voldria fer és que m'ha agradat moltíssim que el Sant Pare, en un telegrama a l'arquebisbe de Barcelona, recordi la Mare de Déu de Montserrat. Això significa que en el cor i en la ment del Sant Pare hi és present la realitat de l'Església que peregrina a Catalunya. Que tinguin un bon dia.
Ràdio Estel. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Tortosa acull un nou pastor. Recorda-ho, cada setmana, Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Marina Rossell canta Mostaquí, un disc excepcional que podràs viure en directe el proper 20 de juliol a Calonja en la inauguració del Festival Interludis. Concert de Marina Rossell al Festival Interludis el proper dia 20 de juliol a Calonja. Viu-lo en directe.
El proper dijous 18 de juliol a 8:45 del vespre, al Cinema Comèdia de Barcelona, l'estrena d'un documental irrepetible, Jo crec, de Vicenç Vila. Joan Pera, Francesc Torralba, Tomàs Molina i Pilarín Vallès, entre d'altres, donen testimoni de per què creuen. A més, l'art sacre català per primer cop en pantalla 3D. No te'l perdis. Més informació a jocrec.net. Entrades a taquilla i a ticketmaster.es. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Avui, amics oients, us oferim el llibre 10 mirades sobre Camilo de Lelis, un llibre escrit pels Camils Francisco Álvarez i José Carlos Bermejo i editat per Salterrae. És el testimoni de diferents persones que valoren la gran tasca religiosa i social de Camil de Lelis, el fundador dels Camils. Aquest llibre de Salterre us el regalem si truqueu al 93-409-2771, 93-409-2771. Amb aquesta trucada que ens fareu durant els propers minuts, entrareu en el sorteig del llibre que us oferirem avui. 10 mirades sobre Camilo de Lelis, de Francisco Álvarez i José Carlos Bermejo, editat per Salterre.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
S'acaba de celebrar, d'altra banda, a Malta, una nova edició del Col·loqui Europeu de Parròquies. En el seu document final, aquesta trobada ha demanat coratge per construir Europa i evangelitzar-la. 125 persones, entre elles 115 adults, dels quals 17 catalans i 10 joves, han participat la setmana passada a la ciutat de Melieja, a Malta, en el que és la 27a edició d'aquest Col·loqui Europeu de Parròquies. El títol, el lema, ha estat «Els cristians i la construcció d'Europa, el coratge de la fe per a la societat actual». En el document conclusiu, els participants consideren que els cristians com a ciutadans han de continuar contribuint al projecte d'Europa nascut d'una profunda aspiració a la reconciliació després de les grans tragèdies del segle XX que han estat les dues guerres mundials. Parlem d'aquest col·loqui europeu de parròquies amb un sacerdot de la diòcesi de Girona que ja ha estat. És el doctor en periodisme i rector de la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar, Josep Caselles, també un home que ha col·laborat moltes vegades amb aquesta casa, amb Ràdio Estel, i també ha estat delegat de mitjans de comunicació del bisbat de Girona. Mossèn Josep Caselles, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està?
Molt bé, gràcies a Déu.
Com ha anat aquesta participació seva en el Col·loqui Europeu de Parròquies?
Doncs bé, ha estat una experiència molt interessant pel tema que s'hi ha tractat, que, com deies, és el tema de la construcció d'Europa i l'evangelització d'Europa des de les parròquies, i també pel fet d'haver pogut conèixer de primera mà la realitat de l'església de Malta, que des d'aquí es coneix poc i és una realitat, doncs, ben interessant i una mica diferent de la nostra.
Una realitat on potser la presència de la cultura catòlica i de l'Església catòlica és molt forta, no?, en aquesta petita illa del Mediterrani.
Exactament, sí. La cultura està molt integrada, el cristianisme. Hi ha un nivell de pràctica religiosa molt alta. Ens van comentar que hi ha un 60% de persones que assisteixen cada diumenge a missa allà. També hi ha una forta presència de l'ensenyament catòlic. Ens van dir que un 44% dels estudiants, dels alumnes, van a escoles catòliques. I, en fi, és una església en la qual el cristianisme és molt present, però, en fi, de cara al futur, res no està assegurat. Ens van dir que interessa molt, importa molt, que les persones interioritzin i personalitzin cada vegada més la seva fe, seguint el que demana Sant Pau, que va ser un dels referents del col·loqui, perquè ens trobem en una societat cada vegada més plural, fins i tot allà a Malta, encara que hi hagi aquesta forta presència del cristianisme, doncs la realitat del pluralisme cultural i religiós i polític ja existeix, i per tant això fa que s'hagi de personalitzar cada vegada més les conviccions religioses i la fe cristiana en aquest cas.
El Col·loqui Europeu de Parròquies és, de fet, una trobada anual que ja ha viscut aquests dies passats, com dèiem, la 27a edició. Ens pot explicar una miqueta més la seva naturalesa, el que és aquest Col·loqui Europeu de Parròquies com a fòrum cristià de trobada a nivell internacional?
Sí, de fet, és una trobada que es fa cada dos anys i després, l'any que no hi ha col·loqui, cada país o cada delegació nacional organitza una trobada en aquest àmbit més restringit. Però el col·loqui se celebra cada dos anys. Va començar precisament a l'època del Concili Vaticà II, l'any 62, començant dels anys 60, i és això, és una trobada. El començament era sobretot de capellans, de rectors, de parròquies, doncs preocupats per l'evangelització d'Europa i per posar en comú les experiències que s'estan fent a diferents països en aquest tema. Progressivament s'hi han anat incorporant cada vegada més laics i laiques que treballen en el col·loqui. Que ara mateix hi ha una copresidència, el Col·loqui de Parròquies, el president és un capellà, precisament un català, mossèn Josep Taverner, rector de Sant Pere de Figueres, i una laica belga, Gudrun Teunic. Hi ha doncs una copresidència, i una laica és copresidenta del Col·loqui. Hi ha hagut aquesta evolució, que l'objectiu és aquest, és posar en comú projectes i realitats que es viuen a les parròquies i per part de gent de diferents països. I això és molt enriquidor, perquè la problemàtica, tot i ser països diferents, cultures diferents, tradicions diferents, la problemàtica és bastant comuna.
I la presència catalana ha estat tradicionalment forta, no?, en aquest col·loqui europeu. A part de mossèn Taverner, actual president o copresident, també havia tingut aquesta responsabilitat el recentment desaparegut Ignasi Mora, exrector de la parròquia de Santa Maria del Mar, i altres catalans molt presents.
Sí, mossèn Vidal i el Nos també, i en aquest col·loqui concretament érem 17 catalans. També va pronunciar una ponència mossèn Gaspar Mora, o la català també, que va parlar concretament sobre la família i imatge de l'Església. Gaspar Mora és un dels que anomenem experts permanents del col·loqui. Per tant, sí, la presència catalana doncs, és bastant nombrosa i ha estat així ja des del començament, sí.
Avui amb Josep Caselles, sacerdot i periodista, sacerdot del Bisbat de Girona, hem parlat de la 27a edició del Col·loqui Europeu de Parròquies amb 125 participants la setmana passada a Malta. Potser una reflexió final, si li sembla. Com podem posar en pràctica aquest coratge que demana el comunicat del Col·loqui Europeu de Parròquies? Coratge per evangelitzar i per construir Europa?
Sí, allà es va insistir molt en la idea de posar en pràctica aquest coratge afirmant el que som. Es va parlar del coratge de ser el que som i amb la indispensable estima del que som. I som cristians, som persones estimades per Déu i cridades a anunciar l'Evangeli a tothom. I aquest coratge també s'ha de posar en pràctica per construir aquest projecte a Europa, del qual es va parlar molt, que avui dia no passa pel seu millor moment, per la crisi econòmica, també pels interessos dels governs, que cadascun vella només per la seva parcel·la, pel seu país, i no hi ha un projecte comú gaire clar. Hi ha la por als immigrants, per exemple, que fa que la gent es faci enrere moltes vegades, i per tant fa falta coratge per tirar endavant aquest projecte europeu d'unitat en la diversitat, que és també un projecte vàlid per a la nostra església, per les nostres parròquies, per la nostra societat.
Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Caselles, sacerdot, periodista i actualment rector de la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar. Que vagi tot molt bé a l'estiu, que sabem que en aquests llocs del Bisbat de Girona, on hi ha molta presència d'estrangers o d'estiuejants, la feina de vegades es multiplica, oi, per als rectors de parròquia com vostè?
I tant, l'estiu tot augmenta la població i, per tant, hi ha una feina que s'ha de fer, certament.
Que vagi molt bé, una abraçada i salutacions a tots els qui formen part des de Catalunya d'aquest gran projecte que és el Col·loqui Europeu de Parròquies. Bon estiu i fins una altra.
Moltes gràcies, bon dia.
Quan passen 5 minuts de 3 quarts de 10, una petita pausa i de seguida parlem d'un estudi a partir del qual s'ha sabut que el 80% de la programació televisiva en horari de protecció s'assenyalitza incorrectament. D'això parlem a partir del debat que va sortir ara fa uns dies amb la recuperació de la senyalització de les edats, amb allò que tots coneixem com els dos rombes. D'això reflexionarem amb la nostra col·laboradora Montse Bros, responsable de comunicació de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel.
Cristina Castanyer ha dissenyat per a tu un cabàs de platja que aquest estiu et posarà de moda. Reserva-la al quiosc a partir del dimarts 16 de juliol per només 19,99 € amb La Vanguardia.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés?
¿Y a qué estáis esperando?
Polus de Green Coast per noi, 14,99 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además los hay de todos los colores.
Las rebaixes del Corte Inglés. Las millors de la historia.
El primer café de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, que col·labora amb aquest programa els divendres a la secció de cinema i televisió, acaba de fer públic un estudi segons el qual queda clar que un 80% de la programació televisiva en horari d'especial protecció, que és de 5 de la tarda a 8 del vespre, de les diferents cadenes, se senyalitza de manera incorrecta. Segons aquest estudi, el percentatge baixa al 74% si s'inclou TV3. El 80% es refereix als canals de la U de Televisió Espanyola, Antena 3, 4, Telecinco, La Sexta, Factoria de Ficció, Neox i MTV. Aquesta senyalització incorrecta comporta, per tant, que hi ha pràctiques abusives, com ara no senyalitzar per a quins públics són determinats programes, com es demostra amb exemples com el de Sálvame. De tot això parlarem durant els propers minuts amb Montse Bros, que és responsable de comunicació del TAC, l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, i col·laboradora d'aquesta casa i d'aquest programa a través de la secció de cinema i televisió els divendres. Montse Bros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bé, ja ens anunciaves l'altre dia aquest estudi i ara ja el tenim, no? Ja el tenim publicat.
Sí, ja és públic.
Ja és públic. Què destacaries, a banda del que hem comentat ara en la breu introducció?
Molt bé, tu has comentat tot el tema de la senyalització, que està molt d'actualitat pel que deies, no? Perquè va sortir tot això de que el govern espanyol volia unificar la senyalització i aquí mateix es veu com la senyalització no es porta a terme correctament. Exemples com tu has dit de Sálvame, que tots sabem que no són per tots els públics, no es senyalitza, cosa que significa que és per tots els públics, i no ho és. O Dos Hombres y Medio de Neox passa exactament el mateix. Això seria respecte a la senyalització. Jo també destacaria en el tema dels continguts, també es vulnera en tema de continguts, és a dir, el 78%, és a dir, quasi la mateixa dada, són inapropiats per la infància pels seus continguts. No? Podem veure, normalment les vulneracions més freqüents són el sexe implícit, els insults, el llenguatge groller, la denigració de la dona, i això ho podem veure en programes com Sálvame, La que se avecina, que repeteix a FDF, que molt sabreu que La que se avecina és un programa per adults on molt barroer i on el tema del sexe, els insults, està molt present. També tenim Les bandides de Televisió Espanyola, que és un culebrot que s'emet en horari protegit, cosa que Televisió Espanyola, sent una pública, potser ho hauria de mirar més encara. Teen Moon, de MTV, que és sobre mares adolescents, i la que ja hem citat, Dos Hombres y Medio, serien, jo diria, els programes que més vulneren en continguts el codi d'autoregulació.
I, per tant, aquí el que cal fer és que la societat potser reclami que es compleixin aquestes senyalitzacions i que es protegeixi la infància i la família, no?
Sí, el que també es demana és que les televisions van firmar un codi d'autoregulació en el que deien que ells mateixos s'autoregularien i s'ha demostrat que això és una farsa, no? Que només és per fer rentar-se la cara, no? Mostrar una cara, però després ningú ho compleix. I nosaltres sempre creiem que el més important és la corregulació, és a dir, que les cadenes intenten autoregular, però darrere també hi hagi doncs, una entitat, com podria ser un consell audiovisual o qualsevol altra entitat, però que estigui realment vetllant per aquest compliment, perquè veiem, és a dir, veiem algunes aberracions a la televisió, alguns comentaris que són propis d'una societat inculta i bueno, que dona molt que desitjar, no? Deixa molt que desitjar.
Recordem que el que es pugui demanar des de la societat civil no és mai que torni la censura, no és mai cap control.
Exacte, no. Sí, no, no, i a més, tu dius Sálvame i tothom ho associa a incompliment de l'horari protegit, de la llei audiovisual, vull dir, tothom estarà d'acord. Jo crec que... I algunes cadenes han millorat en aquest aspecte. Jo destacaria en el cas, per exemple, d'Antena 3, fa uns anys, quan fèiem aquest estudi, sempre liderava les vulneracions amb les seves tardes. I ara, és veritat que té programes com... o sèries, perdó, com El secreto del Puente Viejo, que no és que sigui una sèrie molt infantil i que tracta temes una mica de culebrot, però, clar, si ho compares amb els programes del cor que feien abans, doncs hem millorat una mica. I, per exemple, Antena 3 també té... té programes com Atrapa un Millón o Ahora Caigo, no?, que són concursos familiars, i en aquest sentit es veu com una mica d'esforç que des del TAC sempre hem valorat molt positivament. O en el cas de TV3, és a dir, TV3, quan fèiem els percentatges, sempre ens baixava la mitja amb TV3, perquè també és veritat que el programa Divendres o Josephine, que és la sèrie que fan a la tarda, no són programes específicament pels nens, per això ja tenim el Super 3 i d'altres canals temàtics, però... sí que hi ha aquest compliment i ens fa baixar la mitja dels incompliments, perquè doncs, sí que hi ha aquesta sensibilitat per acatar-se la llei. Les cadenes que més infringeixen són MTV, que és una cadena que agrada molt als adolescents, Neox i Telecinco i FDF. Jo crec que serien com els quatre canals que més vulneren el codi d'autoregulació en horari protegit.
Ho deixem aquí. Hem fet aquest avançament del contingut de l'estudi fet per l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, perquè ens ha semblat oportú pel seu interès, i així ens hem avançat a divendres, que en l'últim dia de la temporada, suposo, Montse, oi?
També ho comentarem, i tant.
Ho comentarem. Moltes gràcies i t'esperem aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Montse Bros, responsable de comunicació del TAC, l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. Hem estat amb tots vosaltres des de les 8 del matí, el Toni Huguet, el Gerard Campos, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, el Ferran Capdevila, el David García i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Moltes gràcies per la vostra companyia. Per cert, us tornem a recordar que encara sou a temps de trucar-nos si voleu guanyar el llibre 10 mirades sobre Camilo de Lelis de Francisco Álvarez i José Carlos Bermejo, tots dos Camils, editat per Sal TRE, un llibre que si truqueu al 93-409-2772, 93-409-2772, encara podeu guanyar perquè hi entrareu en el sorteig. Felicitats a les Carmes, també a les Carmeles i als Carmels, les Carmes que avui celebren el seu sant, el sant de la patrona de la gent del mar, en el cas de les diòcesis espanyoles, la Mare Déu del Carme, de molta tradició a molts llocs del món. Que tingueu bon dia, tornem demà a les 8 del matí. Adéu-siau.
Ràdio Estel.